Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots, un dia més, dijous, que ja quasi anem cap al fin de setmana. Estem a 17 de desembre i, com sabem, molt ben acompanyada i, a més, avui està especialment content Víctor Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
Especialment content, no?
Pues 0-6 en Copa. La última volta que el Vila-real va guanyar un partit, 0-6 va ser en el 88, al Conquense, en segona divisió B. Damunt la primera alineació, els 11 primers que van començar el partit, 8 han passat per la cantera del Vila-real, o sea, com a mínim han estat en el Vila-real B, i damunt els 6 gols també són de 6 canterans.
O sigui, que a nit us vau passar d'allò de lo més bé, no?
La veritat és que vam disfrutar, ja sabem que demà estarem en un altre sorteig, és el segon de la setmana, que ens tocarà segur un equip de segon B, esperem que siga per així propet, i a veure si en Reixos tenim la gran alegria del nou any, del 2021.
Anem a donar-li la benvinguda a Txelo, que m'agarra la directa de lo contents que estàvem. Molt bon dia, Txelo.
Bon dia.
Txelo Climent, que la tenim al control, i també preparant-nos notícies per avui, perquè de ben segur passarem dues horetes molt, molt, molt divertides. Tornem als esports i anem a fer aquest resum de bàsquet, o encara has de dir-me més coses de futbol?
Sí, mira, des valencians van passar el Villarreal, l'Elx, la Nucía, el València, el Llevant i el Castelló. Crec que avui queda el torn de l'Alcoyano contra el Laredo, per lo tant, quasi tots els representants han passat, crec que només ha caigut el Buñol de moment, i dir això que ens tocarà segurament, bueno, pràcticament segur, un equip de segona B. Si ens toca a la Nucía, la cosa va bé i se pot entrar als camps, això, igual en Reixos tenim un regal que seria un regalàs per a mi.
Per a tu i per a, suposa que a la gran majoria de seguidors del Villarreal Club de Futbol, que tanta falta els fa.
Damunt ahir va debutar un altre xic de Villarreal nascut a Villarreal, Carlo Adriano.
I quina edat té este xic?
Molt jove, crec que encara no té ni la vintena d'anys.
Bueno, però molt bona notícia, no?
De 9 anys. Sí, en febrer farà la vintena.
Pues molt bona notícia. Què tal, com va jugar?
Bé, bones sensacions, i això, al final, mira, sempre és bo debutar, ja és la primera volta que juga, esperem que tinga més oportunitats.
Per cert,
també, clar, és molt jove, o sea, no té que ser ja que jugui tots els partits. És una oportunitat, la va aprofitar molt bé, però a seguir en el B i després ja vindran més.
Per cert, quin era l'equip que va deixar entrar a públic ahir, dels que jugava?
Sí, era el Buñol contra l'Elx, que jugaven en la ciutat deportiva del Llevant, i crec que van entrar 150 persones.
I va ser el que va perdre.
Sí, bueno, també jugava contra un equip de primera i el Buñol encara està en regional.
Val, jo dic, Víctor, que això és un poc per a veure, reflexionem, Vale, entonces, qué casualitat, justament l'equip que deixa entrar públic, això és que d'alguna manera en la providència ens envia senyals dient-nos que és una miqueta pronta per entrar públic. Esperem a es començar a vacunar-nos i a tindre immunitat de, del que diuen de ramat. Txelo, què et pareix el que ens contava en este moment respecte a que, el que ha passat justament en Bunyol,
sí, jo també.
Que no ho ha volgut dir i al final jo l'ho he tret aixina a poc a poc, eh?
Estic amb tu que jo crec que és una premonició, que la gent no tenim que avançar-nos i també pensant en la responsabilitat. Jo crec que és un poc pront encara i una... jo personalment estic per l'opció d'esperar-nos i de quan tots estiguem un poc comencen a vacunar-nos i la situació...
Temps tindrem.
Sí, sí, per a disfrutar de lo que és el futbol sense... Bueno, pues, com abans.
Entonces l'altra no vos agradarà gens, perquè no és en Espanya, però crec que ja és el tercer equip, Memphis, que anuncia que n'hi haurà públic en la NBA, en un pavelló totalment tancat.
Bé, això em sembla una irresponsabilitat. Pa quan és?
Pues per allà, perquè crec que és un partit de pretemporada i la pretemporada acaba esta setmana, per tant...
I on se juga?
En Memphis, en Estats Units.
Sí, però en Estats Units es comencen a vacunar, eh? És dir, estem jugant un poc en temps, Víctor. De ben segur entraràs en poc de temps. Mentre puguem anar a veure el futbol, ens diu aquest repàs del bàsquet?
Sí, mira, per exemple, va guanyar Chicago... També els Knicks, que normalment sempre perden i en pretemporada ja porten dos victòries. I els Lakers, que segueixen 3-0, tot el que estan jugant en pretemporada, que després no serveix per a la Lliga, però bueno, de moment, tot el que han jugat ho han guanyat.
Molt bé, pues anem a veure què ens conta Txelo i aquestes notícies que tenim més properes. Que no estan, no mos pillen tan lluny com el que tu ens acabes de dir.
Bueno, jo més que una notícia és una... A mi, quan ahir la vaig escoltar, me va causar un poc de... Me va xocar. Perquè a Andalusia, a un poble, se'ls ha preguntat als veïns si que preferissin si llums de Nadal als carrers o si volien un que l'Ajuntament i seus diners es destinara per a donar-los un pernil a cada veí de la localitat.
I han preferit un pernil.
I els veïns, ahir estaven tots contents perquè havien rebut de regal un pernil i ells diuen que en la situació que tenim actualment on ens demanen responsabilitat i que ens quedem a casa, de que ens servissin les llums de Nadal. Això ho feia diverses persones fent aquesta reflexió. Comentaven de que jo preferís el pernil que si tinc que estar a casa m'és igual que al carrer hi hagi llums de Nadal que no perquè jo no vaig a veure-les.
Sí, i sobretot que ens donen la possibilitat de poder elegir.
I que durant el que portem de pandèmia, durant estos 9 mesos, en aquest poble no ha hagut cap
cas
de contagi per coronavirus.
A mi aquestes persones...
Un poc perillosa esta pregunta, eh?
Sí, a mi aquestes persones em deixen bocabadada per el sentit de la responsabilitat que tenen. Què me dius? Perquè t'està rient, el que passa que, claro, com a sos ràdio no te veuen.
Si comencem a cada poble a preguntar si preferixen llums de Nadals o pernils, igual no hi ha ningú poble en llums.
Bueno, pues al final estàs un poc en Txelo, no? Que diuen allò de que en este moment canviem un poc els hàbits que teníem fins ara i traduïm-los en coses més...
positives.
Clar, sobretot més efectives en quant al ciutadà. Veuràs, a mi em crida l'atenció pues les dades que van eixir. Veuràs, ha estat la quarta ronda de l'estudi de seroprevalència del Ministeri de Sanitat. On diuen que el 5,7% dels valencians ha passat la Covid-19 en algun moment de la pandèmia i concretament en Castelló, per províncies, n'hi ha diverses, però en Castelló és un 9,3% els que més seroprevalència tenen. És dir, està, en Alacant està en un 6,1, en València en un 4,6 i en Castelló estem en un 9,3. En Castelló estem com diríem, tenim més immunitat de ramat.
Sí.
Curiós, eh? Després també han diferenciat entre els homes i les dones. I ahir, dona compte, demanem la igualtat, vale? Ho demanem en tot i ara resulta que en quant a Covid és la primera vegada que ho logrem.
Les dones són les que més contagien.
No, estem igual, és a dir, els homes estan en un 5,6 i les dones en un 5,8. Esta xifra acumulada en esta onada en la que estem passant s'ha participat prop de 50.000 persones. Per lo tant, són les dades oficials i les que tenim que donar. Una altra cosa és el que ens deia ahir el president del CESIF de Sanitat, que ell no es fiava massa d'aquestes dades, però vaja. I avui les dades que ens arriben és que la Comunitat Valenciana ha registrat 2.081 casos. Anem a dir el que ens afecten i és que en Castelló ens afecten 206, a la província de Castelló. Persones ingressades n'hi ha 119 en la província de Castelló en 18 pacients a l'UCI. També, per una altra part, s'han registrat 33 persones que han faltat per coronavirus des de l'última actualització i bueno, pues això sí que és un dato feo perquè estem a no res de vacunar-nos i que encara estan faltant persones en la Comunitat Valenciana, pues quasi que ens dona pues molta pena per no poder haver arribat a temps. Dels brots que ha comunicat la Generalitat Valenciana, n'hi ha 61 en tota la Comunitat Valenciana, però només un a la província de Castelló, front als 11 de la província d'Alacant i als 49 de la província de València. Bueno, no estarem fent les coses tan malament, no, Txelo?
No, per això jo ara mateixa me ve a anava a dir-li a Víctor que ja que hem estat 9 mesos fent l'esforç de ser responsables i de complir les mesures de seguretat i a les portes de vacunar-nos, pues que tenim un poc de paciència i que estem a no res d'entrar als camps de futbol
de poder gaudir de l'espectacle que tant ens agrada,
de lo que ens agrada i com abans, vaja, que no vaja per fer un pas en per fer un pas endavant podem fer un pas enrere.
No, un pas no. A lo millor podem anar amb un cabarrer inclús 10 passos i dir s'acabó, tanquem instal·lacions deportives, perimetrem la població, cuidao, n'hi ha que anar en molta cura. Ens avancen que este cap de setmana, a partir del dia 18, la Avenida La Moral en la població de Vila-real estarà tancada ja en activitats nadalenques. Pues n'hi ha una quinta trobada d'artesanes. Tindrem una mostra el dissabte dia 19. Bueno, s'inaugurarà a les 11 del matí i a les 11 i mitja tindrem una mostra de com fer garrapinyades. Vosaltres sabeu el que són les garrapinyades?
Sí.
Bueno, Víctor, has fet una cara un poc estranya. Txelo, explica-li què són les garrapinyades.
Pues les garrapinyades són ametlles que tenen sucre per damunt.
Que és un poc que se fa com una espècie de melassa, no?
Sí,
que després se queda dur.
És un poc entre sucre cremat.
Veus, pues què ocorreix? Que si no anem ensenyant les generacions que venen després de nosaltres, això, pues com que la gent s'oblida lo que són les garrapinyades, val? Després també tindrem un taller nadalenc que ens diu que decorem amb natura. Els grups seran de 6 persones. Per què? Pues perquè hem de complir les mesures sanitàries. Recordem que tot això serà patrocinat per l'Ajuntament de Vila-real i és de la Regidoria d'Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica, Energètica i Medi Ambient. Per això van ensenyar-nos com se té que fer, com se té que decorar sense utilitzar coses que després no són biodegradables. També este taller de natura acabarà a la 1:30, però a partir de les 4 tindrem un taller d'accessori de creació de llaços per al cabell. Que xulo, no? També el grup seran de 6 persones i es començarà a les 4, durarà aproximadament mitja horeta. Això era el dissabte. És un taller de trobada d'artesans. És una cosa que tenim que tindre ganes de portar els nostres menuts per a qui creixen en este món, en esta Europa que ens demana que siguem un planeta sostenible. També diumenge tindrem exhibició de swing. Bueno, a les 12. Veurem. Jo vull que me sorprenguen. El que ja no me pareix d'artesà, bueno, però el vermut serà artesà, o sigui, anem, això serà per als majors, no per als menuts. A les 2:30 tindrem tast de vermut. Víctor, t'agrada el vermut?
Sí.
És vermut artesà. Per tant, és un bon moment de provar un vermut que siga totalment artesà i tindre la possibilitat de tindre'l el diumenge a les 2:30 del matí en l'avinguda de la Murà, en Vila-real, pues és un bon moment per a disfrutar d'això. També a les 4 tindrem un taller nadalenc que ens diu Crea el teu arbre de Nadal. Ja sabeu, serà tot artesà. Una bona notícia i una bona iniciativa per part de l'Ajuntament de Vila-real, que ens diu per un consum responsable i de proximitat. Després de... Què tindrem per al programa d'avui? Què tindrem el programa d'avui? Bueno, pues el programa d'avui tindrem a Héctor Folgado, que ens parlarà, bueno, d'este pla solidari que tenen. Ells fan una acció solidària al Partit Popular així en Vila-real, i el nom esta espècie d'acció solidària té un nom, que és el de María José Valtueña, que era una regidora del Partit Popular, i fan una acció solidària en nom, li han posat ixe nom, en este cas serà una recollida d'aliments que li donaran a Càritas, i vindrà a contar-me-lo el seu portaveu del Partit Popular. També tindrem a Xus Madrigal, que és regidor d'Economia, que vindrà a contar-nos què va passar en les jornades gastronòmiques, perquè se va alçar guanyador el restaurant Los Maños de la Olleta de la Plana. Recordem que teníem un jurat, vamos, increïble. Estava format per Miguel Barreda, que ell és propietari del restaurant Cal Paradís, que té una estrella Michelin. També se trobava entre ells el propietari del restaurante Aldenvilio, que és un cuiner reconegut a tot arreu del món. És a dir, aquestes persones saben ben bé a qui li donen aquests premis. I també a Francisco González, que és crítico gastronòmico. Els crítics gastronòmics a mi sempre me resulten molt curiosos, perquè són estos que passen desapercibits i que van als puestos i després diuen que els ha aparegut. Un crític gastronòmic és una persona, quan tens un restaurant i tu ets el propietari, has d'anar molt en compte perquè no saps qui és i va a valorar quin menjar dones. També tindrem a l'alcalde de Vila-real, que vindrà a parlar-nos d'estos pressupostos que han aprovat, dels pressupostos que incluïssen 4 milions d'euros en nou contractes que consoliden i milloren els serveis municipals. Li preguntarem a on aniran destinats aquests 4 milions d'euros. I també tindrem, com no, a Imma Cerdà, ella és la presidenta de DAVI, i ella va contar-nos o va fer-nos saber quins són els eixos empleos dels que podrem, als que podrem optar i que tanta falta ens fan en aquest moment. Tot això en no res, en uns consellers de publicitat, i després estarà nosaltres la primera convidada, que és Imma Cerdà, presidenta de DAVI.
Estás a la 92.2 FM.
Deja de conducir titiritando de frío. Este invierno tenemos motivos para hacerte entrar en calor. Solo te dejarán helados nuestros descuentos. En diciembre congelamos los precios en toda la gama Fiat con 7.000 euros de descuento garantizado y 5 años de garantía. Solo hasta final de mes. Válido para unidades limitadas en stock. Entra en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Madre mía, Que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
MARE, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene, las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda, www.centremare.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I ara, com havia avançat feia una estoneta, tenim a Imma Cerdà, que ella és la presidenta d'ADAVI, l'Associació d'Aturats de Vila-real, i anem a parlar de què? Pues d'aquestes ofertes d'empleo. Bon dia, Imma.
Bon dia, Susana.
Ganetes de sentimos. El programa passat va estar molt seguit. És dir, al final, això és senyal de que els donem als nostres oients el que necessiten, no?
Por supuesto, que és treball, molt de treball i molta qualitat.
Oferta, varietat.
Vale. Comencem per camarero, camarera, l'espai és de Labora, el gestor de l'oferta, el de Valldiusó, i el código de l'oferta 55677-2/0.
Lo que tenim que dir-li als nostres oients és que el fet que diguem el còdic de l'oferta és perquè ells directament, quan entren a Labora, s'hi posen i ese còdic aniran a l'oferta que ells volen. Per això diem el còdic i no han de perdre temps.
Molt bé. La fecha de la publicación es el 12 del 15, ay, el 15 del 12, perdón. Es para la Val d'Uso, y piden aquí un mínimo de 6 meses de experiencia.
Después también hay conserje para control de accesos con diversidad funcional, imprescindible adjuntar el currículum, el Spies Labora, y el código de la oferta es 55 68 70/0. La fecha es la misma, el 15 del 12, y la ubicación sería en Almazora. Se requiere permiso de conducir y automóvil.
Muy bien, tenemos otra que es director o directora de supermercado. Es de Labora, el gestor de la oferta, Labora de Vinaroz. Código de la oferta 55 68 71/0. Y la publicación el 15 del 12. Y la ubicación Vinaroz. Y experiencia mínima 24 meses.
Peluquero o peluquera para residencias de la tercera edad. Spy Labora. El gestor de la oferta es Vinaroz. El código de la oferta es el 55 68 90/0. La publicación es del 15 del 12 también. La ubicación sería en Benicarló y la categoría profesional serían ayudantes, auxiliares y especialistas.
Tenemos también agentes comerciales con discapacidad, el espacio Labora, gestor de la oferta para de Valdusó. El código de la oferta 55 6903/0. La publicación el 15 del 12 también. Ubicación para nules. La experiencia mínima de 24 meses. Y aquí también traigo unos requisitos. Esta persona tiene que tener alemán, el nivel C1, dominio eficaz de escritura. Y conversación. El chino también, dominación también de la escritura. El francés, con dominio eficaz de escritura y conversación. En la formación reglada, diplomatura en ciencias empresariales, grado en administración y dirección de empresas. Y también licenciatura en administración y dirección de empresas y permiso de conducir y vehículo.
También tenemos una de técnico en informática de gestión, el Spies Labora. El gestor de la oferta, Labora de la Valldusó. El código de la oferta 55 6906/0. Está publicada el 15 del 12 y la ubicación sería para nules.
Ahora tenemos auxiliar para servicio de ayuda a domicilio para Oropesa. El Labora de Castellón de la calle Historia de Orbiciana. El código de la oferta 55 6917/0. La publicación el 15 del 12 y es para Castellón.
También electromecánicos con discapacidad mínimo de un 33%. Spy Labora, gestor de la oferta Honda. Código de la oferta 55 62 54/0. Se publica el 14 del 12. La ubicación está en Honda.
Un inciso, Susana. Aquí, por ejemplo, puede ser cualquier persona. Simplemente que si hay alguien que tiene una diversidad funcional del mínimo del 33%, lo acogerían también. No quiere decir que sea una oferta solo para electromecánicos que tengan una discapacidad, ¿vale?
Bueno, pues sí. Peón de la construcción con experiencia, Espacio Labora, gestor de la oferta Honda, código de la oferta 55 6935/0. Se publicó el 15 del 12 y la ubicación es en la Alcora.
Ahora tenemos electromecánicos, la misma cosa, si hay alguno que tenga una diversidad funcional mínimo que sea del 33% y el gestor es de Honda.
Sí, es la misma oferta, sí, que hemos dicho antes, con el mismo código y todo, lo que pasa que ha salido duplicada.
Es verdad.
Es decir,
verdad.
Es la misma oferta donde el electromecánico, sí. Si hay alguno que tiene una discapacidad mínima de un 33%, se puede presentar también. Vamos a la que sí que no está duplicada, que es auxiliar de Departamento de Recursos Humanos. El Spies Labora y el gestor de la oferta es Castellón, es el que está en la calle Historiador Viciana. El código de la oferta es 55 6839/0. La publicación es del día 14 del mes que está en curso y sería para Castellón de la Plana, o sea, para Castellón Ciudad.
Aquí sí que tenemos una oferta que es para personas que tengan una diversidad funcional o una discapacidad. es para abogado o abogada. El SPAI es la bora, el gestor de la oferta, el de Valdiusó, el código de la oferta 556867/0. La publicación es del 14 del 12 y la ubicación Nules.
También electricistas industriales, electromecánicos con experiencia. Seguimos con el SPAI Labora, el gestor de la oferta es el de Segorbe y el código de la oferta 556623/0. La publicación es del día 11 del mes en curso y la ubicación Segorbe.
Muy bien, ahora tenemos repartidor o repartidora, vendedor de productos lácteos. El espacio, bueno, es Labora, el gestor de la oferta de Villarreal, el código de la oferta 555777/0, publicación del 11 del 12 y es para las alquerías del Niño Perdido.
También tenemos mozo de almacén, personal de limpieza, SPAI Labora, gestor de la oferta Castellón, la de Historia de Orbiciana, el código de la oferta 556703/0, la publicación el 11 del 12 y la ciudad Castellón de la Plana, Castellón Ciudad, perdón. Sí. Sería la ubicación de la oferta de trabajo.
Aquí electricistas industriales, electromecánicos con experiencia. El SPAI Labora, el gestor de la oferta, Segorbe, el código de la oferta 556623/0, publicación 11 del 12 y la ubicación es para Segorbe.
También mozo de almacén.
Nos lo hemos saltado.
Sí, porque Ima, lo habíamos dicho antes. Y estaba duplicado también. Es que hay algunos que han salido duplicados.
Vaya.
No es que queremos más mozos, sino... O a lo mejor lo tenemos que repetir más veces, por eso se duplica,
vale,
¿no?
Vale, pues sí, venga, va.
Pero muy bien, esto es el directo y tú has visto que me he saltado uno.
Sí.
Y entonces lo has leído. Oye, eres muy sincera, ¿eh?
Ay, claro, bueno...
No puedes mentir ni siquiera estando en directo. Es decir, no te puedes saltar nada. No, tú has visto que yo he hecho una pequeña mentirijilla saltándome algo y has dicho no. Vamos a hacerlo bien.
Claro.
Vale, nos vamos al mozo de almacén, personal de limpieza, SPAI Labora, gestor de la oferta Castellón, Historia de Orbiciana. La oferta está en Castellón de la Plana y el código de la oferta es 556703/0. La publicación es del 11 del 12.
Ahora tenemos asesor o asesora comercial, uh-huh, administrativo, para... Es el gestor de la oferta de Labora Castellón de la calle Historia de Orbiciana, el código de la oferta 556707/0, publicación el 11 del 12 y es para Castellón de la Plana.
También un técnico para departamento de contabilidad con experiencia. Espacio Labora, gestor de la oferta Segorbe, el código el 556717/0, la publicación del 11 del presente mes y la ubicación en Soneja.
Ahora tenemos peones de montaje, carpintería en obra. Dice imprescindible tarjeta profesional de la construcción o cursillo para entrada a obras. Con experiencia, con vehículo propio, trabajos por Valencia y alrededores. El es Labora, el gestor de la oferta Segorbe y el código de la oferta es 556764/0. La publicación es del 11 del 12 y la ubicación es para Altura, Segorbe.
También oficial de primera, el espacio es Labora, el gestor de la oferta Vinaros, el código de la oferta 556535/0, la publicación es del 10 del 12 y la ubicación está en Vinaroz.
Muy bien, ahora tenemos soldador o soldadora ATIG para incorporación inmediata. Dice, es del Labora, gestor de la oferta, la oficina de Segorbe, y el código de la oferta es 556540/0, publicación 10 del 12 y la ubicación Segorbe.
Tornero, tornera, incorporación además inmediata, ¿eh? Uh-huh. El SPAI Labora, la oferta también es de Segorbe, el código de la oferta el 556541/0, se ha publicado el día 10 de este mes y la ubicación sería en Segorbe. Lo mejor de todo esto es que la incorporación es inmediata.
Como inmediata es la de electricistas industriales, también es para Segorbe, uh-huh, es la misma oficina, el código de la oferta es 556543 y la publicación es la misma, el 10 del 12.
tenemos una empresa que necesitan torneros y electricistas y es en Segorbe. Uh-huh. Así que, al tanto, torneros y electricistas, que o torneras y electricistas varones, para estar pendientes de aprovechar esta oferta que será la incorporación inmediata. También un trabajador agrícola, podador, fíjate, un trabajo que no sale demasiadas veces. No. El Espai Labora, el gestor de la oferta es de Onda, el código de la oferta 556577/0, se ha publicado el 10 de este mes y la ubicación sería para la Alcora. En este caso sí que se requiere experiencia en poda de frutales, el contrato con proyección de futuro y posibilidades de aprender el oficio.
Eso está muy bien. Aquí dice que se valorará la experiencia, no que sea requisito. Porque a veces no nos atrevemos a buscar un trabajo porque pensamos que no nos cogerán y resulta que no es lo mismo valorar que se requiere. Y aún así hay que apostar por los trabajos.
Fíjate que te ofrecen la posibilidad de aprender, ¿eh?
Claro.
O sea que para las personas que a veces no ven demasiado futuro en las cosas, le están ofreciendo además la posibilidad de aprender. Quédense con este código e inténtalo. Porque es un buen momento para a lo mejor coger opciones de futuro distintas a las que te habías planteado.
Claro.
¿Cocinero?
Cocinera. También hay que juntar el currículum en PDF. Esto es para los fines de semana. El espacio se elabora, gestor de la oferta de Valdeusó, el código de la oferta 550395/0. La publicación 9 del 12 y es para Almenara.
También conductores de camiones, el espacio es Labora, el gestor de la oferta Onda y el código 556060/0. La publicación es del día 9 del presente mes y la ubicación de la empresa está en Ribesalves.
Muy bien. Albañilería, aquí solo pone albañilería, pero bueno, será peón albañil. Espacio Labora, gestor de la oferta Onda. Código de la oferta 556231/0. La publicación es 9 del 12 y es para Onda.
Fíjate que esta es un muy buen empleo, sobre todo porque ahora es lo que se busca. Y es docente posicionamiento web y marketing digital en buscadores.
Muy importante.
El Espai es Labora, el gestor de la oferta está en Castellón, en Historiador Viciana. El código de la oferta 556447/0. La publicación es del 9 del 12. ¿Y dónde está ubicado? En Borreal.
Muy bien. Limpiador, limpiadora, espacio Labora. El gestor de la oferta está ubicado en Valdeusó. Y el código de la oferta es 556398/0. Publicación 9 del 12 y es para Artana.
Fíjate que esta es una muy buena oferta, la ubicación es Artana y a veces se buscan sitios para vivir que no estén tan masificados y que te permitan ganarte la vida.
Claro.
Bueno, tenemos una oferta para Artana. Oficial de primera para trabajos de albañilería, espacio Labora, gestor de la oferta en Segorbe, la gestión el código de la oferta 556449/0, se ha publicado el 9 del presente mes y la ubicación es en Segorbe.
Muy bien, ahora tenemos enfermero, enfermera, UATS, DUE, el espacio es Labora, gestor de la oferta Segorbe, el código de la oferta 556457/0, la publicación es 9 del 12 y la ubicación es Montán.
Como también en Montán buscan, además de enfermeros, enfermeras, auxiliares de enfermería, cuidadores de personas con discapacidad o dependencia. Este código es el 556458 y es la misma ubicación, por lo tanto debe ser la misma empresa, la misma residencia. Entonces, en Montán hay puestos de trabajo donde se requieren este tipo de especialidades.
Muy bien. Tenemos ahora tornero y fresador, el espacio Labora, gestor de la oferta en la oficina de Castelldefels, de Castellón. El código de la oferta 556509/0, la publicación 9 del 12 y es para Almazora. Esto está aquí al lado.
También en Barracas buscan camareros, camareras, pinches de cocina. El espacio es Labora, de Segorbe, y el código de la oferta 556517/0. se ha publicado el 9 del 12 y la ubicación es Barracas. Oye, un buen sitio Barracas ahora, ¿eh? Sí, se pone muy bonito a partir de ahora.
Vaya, es precioso, más cuando empieza a caer los primeros copos de nieve.
Y estas dos próximas ofertas también son en Barracas.
También,
o sea,
también.
Que se puede hacer un grupito de gente que puedan subir a trabajar todos los días a Barracas.
Sí.
La siguiente oferta.
Cajeros, cajeras, dependiente de comercio, el espacio también es laboral, la oficina está en Segorbe y el código de la oferta es 556518/0. La publicación también es la misma, el 9 del 12, y todo es también para Barracas.
También para Barracas, reponedor de comercio, el espacio es laboral, la oferta es de Segorbe y el código 556519. Reponedor de comercio. Hemos llegado
a Dipocas.
Bueno, pues adelante.
Pues tenemos camarero o camarera. La publicación es el día 15 del 12. Vacantes una y el lugar es para la Val d'Uso.
Electromecánico, electromecánica, tres vacantes para la Val d'Alba. Uh-huh. También operario de producción con carnet de carretilla en Vilafamés. Uh-huh. Y vacante uno.
Sí. Y ahora tenemos clasificador o clasificadora. La publicación es el 15 del 12. Aquí hay 10 vacantes. He dicho bien, 10 vacantes. El lugar es la Val d'Alba.
También hay trabajadores, trabajadoras en formación.
Sí.
Que también hay 10 vacantes. El lugar es la Val d'Alba. Y en observaciones nos pone empresa del sector cerámico precisa. Trabajadores, trabajadores en formación. Se trata de jóvenes de hasta 25 años que han realizado alguna formación media relacionada con el sector cerámico o incluso superior en algún caso y que tengan escasa o nula experiencia laboral. Contratación para formarles dentro de la línea de producción para que pasen a ser peones especializados en esmaltadoras, prensistas, mecánicos clasificados o incluso algún puesto más alto.
Claro, bueno. Esto es muy interesante para los jóvenes porque realmente siempre estamos diciendo es que están pidiendo experiencia, es que no puede ser. Pues bueno, a todos aquellos que lo de la experiencia les tenga fritos, pues ya saben que se presenten aquí, que igual...
Recuerden que esta es el contrato, o sea, la bolsa de Dipocas.
Dipocas, sí.
También necesitan higienista bucodental o auxiliar de clínica en Segorbe. Necesitan uno y está en Segorbe. Encajador o encajadora con discapacidad.
Aquí sí, para las personas que tengan una diversidad funcional, publicada el 15 del 12, hay 16 vacantes. El lugar es San Juan de Moró. En las observaciones es empresa de cerámica precisa, encajador o encajadora de material, con la discapacidad mínima del 33%. En trabajos de lunes a domingo, turnos de mañana, tarde y noche, el salario pues según convenio cerámico y el trabajo es físico, ¿eh?
Uh-huh. Operario, operaria, brigada, ciclo integral del agua en Cabanes. El lugar es Benicàssim, hay una vacante y se requiere pues formación en obra y fontanería, experiencia en obra y fontanería también, carnet de conducir y vehículo, disponible para desplazarse entre las localidades de la zona, imprescindible residencia en Cabanes o alrededores.
Bueno, aquí también estamos bastante cerca de Cabanes.
También el último.
Sí, personal de almacén en Forcall. Necesitan un mozo de almacén. La publicación es el día 10 del 12, hay una vacante, y se precisa que tenga carné de camión y si no dispone de él, que esté dispuesto a sacárselo. Esto está.
Pues con estas ofertas de empleo que has traído esta semana, que son muchas y muy buenas, nos quedamos al día de hoy.
Un apunte más a un par de cursos que por aquí, buceando por la red, los he encontrado. En Labora hay un curso de actividades auxiliares de almacén. El curso, el código es 287541. La publicación es del día 11 del 12. Es para ser en almazora. Se requiere estar en paro con inscripción en el espacio de Labora. Y tendrán prioridad a los colectivos especificados en las correspondientes orden de la base de las bases reguladoras. El centro no lo pone exactamente el sitio que es, pero bueno, las fechas previstas de inicio y fin es el 12 del 30 de este año y acabar el 1 del 15, el día 15 del 1 del 2021. Total son 50 horas. es un certificado de profesionalidad y es actividades auxiliares de almacén. O sea, esto es muy importante por lo que nos viene encima. Uh-huh. Entonces hay que prepararse. Todo esto es gratuito.
Nos quedamos aquí, Inma.
Pues sí, que nos hemos pasado. Ya lo sé.
Muchas gracias por venir. La semana que viene nos vemos.
Sí.
Más ofertas de empleo.
Muy bien, sí.
Inma, muchísimas presidenta más. Davi, muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotras. Buenos días.
Estás a la 92.2 FM.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis. ¡Stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Touch a una veu.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
I ara, com no, estan nosaltres també des del Partit Popular, el seu portaveu, Héctor Folgado. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Vostès ens enviaven una nota de premsa perquè el dimarts van tindre comissió de servei públic i ens diuen que Vila-real segueix sense treballar en un pla director d'aigües pluvials 3 anys després d'haver-ho anunciat, no?
Sí, així és. Nosaltres, bueno, ara complíssim pràcticament el Partit Socialista governant Vila-real 10 anys. Una de les primeres decisions que van prendre a l'entrar va ser paralitzar un pla director d'aigües pluvials que el Partit Popular anava impulsant. Recorde l'última legislatura nostra, en la que jo vaig ser regidor, aquell any se van aconseguir de diferents administracions i també de l'Ajuntament una inversió de 7,2 milions d'euros per anar solucionant els problemes, els punts negres que poden haver en Vila-real en el tema d'inundacions. Què li demanàvem nosaltres a l'Ajuntament que entrarà després? Que continuara, que prioritzara aquells punts negres que consideraren més urgents, però que de manera progressiva cada any s'anara fent aquest treball. És un treball, al final, Susana, molt sofrit perquè se queda baix de terra. És un treball que és poc visible, però que resulta molt i és molt útil quan plou. Pues bé, van entrar els socialistes i van dir, van parar aquell pla. Van estar els primers 4 anys contant-nos la pel·lícula de que havien aconseguit un acord en la Generalitat Valenciana i que la Generalitat els anava a ajudar dins de les obres de la supressió de l'Apsar Vorarriu, de la depuradora de Vorarriu, i que d'allà anaven a treure uns diners. I van estar 4 anys, podríem ara ja definir-ho, torejant-nos.
Els primers 4 anys que estan governant en coalició.
En coalició, en este cas eren el quatripartit. Pues van estar aquests 4 anys torejant-nos, dient-nos que sí, que anaven a fer-ho i que ja tenien els diners compromesos i que com la Generalitat primer anava a fer una depuradora nova de 12 milions i ara anava a optar per fer una estació de bombeig i derivar-ho a la de a la EPSAR de darrere de Porcelanosa, pues que el estalvi d'ahir anaven a destinar-lo a fer a millorar els col·lectors de Vila-real. Pues bé, van estar 4 anys torejant-nos i no van fer res. El Partit Popular van veure que no feien res i entonces van decidir donar un pas més i van presentar una moció al plenari i els van demanar que recuperaren aquell pla de col·lectors d'aigües pluvials que tenia Vila-real en el Partit Popular i que per tant que feren un pla director. Un pla director, un document que anarà dient aquestes són les necessitats que té Vila-real, estos són els punts negres i anem a fer un calendari per a que cada any anem fent xicotetes o importants inversions per anar solucionant aquest problema. Ells ens voten que no a la nostra moció i en l'any 2017, o sigui, en la segona legislatura, comencen a torejar-nos dient-nos que sí, que estan ja treballant
en este pla... any que ja tenen majoria absoluta.
Correcte, ja en la majoria absoluta diuen que ja tenen un pla director d'aigües pluvials que estan treballant en ell i que en breu se ficarà en marxa. Se passen tota la legislatura torejant-nos ja no a l'oposició, sinó a tot Vila-real en, esta, en este pla director. Cada vegada que plou van, se fan la foto en la zona inundada i ens conten que estan treballant en la solució. O sigui, al final tenim un ajuntament que en comptes de previndre el problema va després i molt compta i ens diu, mira, s'ha inundat això, però estem treballant en la solució. Doncs pues bé, això va passar al 2017. Des d'aquell moment nosaltres hem anat insistint molt, tant en plenos com en comissions, i esta setmana s'ha produït el que per a nosaltres és una notícia que confirma el que han fet durant 10 anys. I esta setmana, després ja de moltes preguntes, van dir que reconèixer que no està ni redactat ni treballant en un pla director per a solucionar els problemes d'aigües pluvials que té Vila-real. Per a solucionar les zones inundables, perquè la gent ara un poc agarre quines són els problemes, alguns dels més cridaners que tenim damunt de la taula. Pues, tot el món sap que quan plouen 4 gotes, els carrers que estan entre l'Avinguda França i l'Avinguda Francesc Tàrrega, entre l'Avinguda Cedre i l'Avinguda Riu Ebre, tot i ser quadrant de Vila-real, patís greus problemes d'inundacions. De veïns que tenen que baixar a esgotar a les cotxeres, de comerciants que veuen que el seu gènere es perd, de problemes en el veïnat importants, d'alguns veïns que inclús baixen a limpiar els invernals perquè ja saben que no els ha limpiat l'Ajuntament i que el problema serà més greu, i per tant ahir hi ha que començar a fer inversions. Com li dia, el Partit Popular les va fer i vam aconseguir que la Generalitat les fera, i ara portem 10 anys a zero. No s'ha invertit ni un euro en millorar els col·lectors d'aigües pluvials en Vila-real. I ara, per fi, almenys ens han contat la veritat. És trista, però és la veritat, que és que no han fet res en 10 anys. Que com ahir no hi ha una foto bonica, Susana, perquè tenim un ajuntament que li agrada molt la foto, com així la foto d'un col·lector és una foto que està baix de terra, sí. Pues desgraciadament estan oblidant d'aquest tema.
I vostè quan li pregunta en esta comissió de servei públic i li diu que no han fet res...
Pues mire, yo de alguna forma me quedé més tranquil, perquè ja s'ha acabat la mentira. Era fins a aquest moment eren notes de premsa creuades, eren declaracions de premsa creuades, era el Partit Popular que venia a contar que no s'estava fent res i després venia el regidor de Torn a dir no, home, no, tots del PP ja saben com són.
Però... Dóna compte que és el conseller d'Urbanisme, Emilio Obiol, el que li diu que no s'ha fet res i que el pla encara tenia que ser redactat a pesar de que diu que Francisco Valverde fa 3 anys que ho ha anunciat.
Correcte. De fet,
l'anunci el fa Paco Valverde.
L'anunci el fa Paco Valverde, que curiosament és el president de la comissió en la que nosaltres fem la pregunta.
O sigui, sí, el president
i està present.
I què argumenta?
Nada. De fet, ell li preguntem al president de la comissió, que és el que fa aquestes declaracions, i diu no, que ell no té constància i que li deriva la pregunta al regidor d'Urbanisme, Emilio Obiol. I el regidor d'Urbanisme replega la pregunta que li fem i diu no, no, no s'està fent res. I és la realitat. I així ja ens contaven que s'estava fent tot.
A veure, Héctor, jo me quedo un poc bueno, pues, en la boca oberta, perquè són dos regidors del Partit Socialista, si tiren la pilota o l'altre, i quan ho té la pilota li diu, la solta, diu, no, si és que no fer res. I vostè li pregunta si, però pensen fer algo?
No, nosaltres és que ja en aquest atac de sinceritat que els entra, o no sé si en aquesta disputa entre àrees, que genera aquesta declaració de dir el regidor Paco Valverde m'ha tirat la pilota a mi perquè siga jo el roïn, pues vaig a
contar-ho. I el regidor Paco Valverde el 2017 diu que això ja s'estava treballant en això, ara m'ho passen a mi, i el regidor Emilio Obiol diu no, és que no hi ha res.
Correcte, és el que al final confessa la realitat que hasta aquest moment porten 10 anys amagant als veïns, no? I al final estem parlant d'una situació que afecta molts veïns. N'hi haurà veïns de Vila-real que ara mos estan escoltant, Susana, que no han tingut cap problema, i molts altres que mos estan escoltant que patissen, que quan plou tenen que baixar baix a esgotar, i que quan plou tenen que anar al seu comerç a ficar una paradeta perquè no entre l'aigua i tinguen que arruïnar tot el gènere que tinga dins. I això és la realitat.
Bueno, els veïns que no patixen perquè viuen allí, però a l'hora de passar perquè tens que anar a un col·legi o perquè sí que dius, jolín, està inundat. O sigui, que realment sí patís tot el flujo. No oblidem que Vila-real té un flujo de 75.000 persones diàries, eh?
Sí, no, jo crec que en Vila-real, i t'arreplega el guant de lo que has dit, perquè està molt encertat, ja hem assumit, com una cosa normal, que quan plouen quatre gotes no t'arrimes per la rotonda del Cedre, no t'arrimes allà a la rotonda final del Cedre, no te socorris que anar a l'hospital, perquè ja saps que el pont te vas a encontrar una valla. Aquestes són les solucions. O sigui, la solució és una valla. Una valla que te bloqueja en el carrer, l'Avinguda Cedre, en la rotonda. O sigui, ja la gent hem interioritzat que no van a solucionar-ho mai.
Me sorprèn molt que l'alcalde, que s'ho pren tot molt a pit i que a més s'anomena defensor de tot el que fan els seus regidors, assumisca que... Mira, jo li dic perquè jo sí soc una consumidora del pont i porta la meva filla al col·legi i jo no puc passar per baix del pont que me porta bueno, al Laude, que està al costat. Me costa molt pensar que això és així. És més, tinc moltes ganes de preguntar-li si és real lo que estan fent els regidors, perquè vostè pensa que l'alcalde és conscient de tot això?
Sí, evidentment. L'alcalde en Vila-real no podem dir que és un alcalde que no s'entera de algo, perquè para bien i para mal és un alcalde que tot passa per ell. Tot passa per ell. Para bien y para mal. O sea, es una persona que no sé si es que no confía en el seu equip o qué, pero para bien o para mal, todo pasa por ello. O sea, no hay un regidor que pega un pas en que tenga la autorización del alcalde de Vila-real, para bien y para mal. Que tienen un problema en el PON, el tienen. De fet, la vida ha fet que avui el que es regidor de serveis públics, el señor Francisco Valverde, és el que va dissenyar, sent regidor d'Urbanisme, i se pon que a tu te dona problemes i a molts veïns també, i que és un pront conflictiu.
Per això li dic que no ja van a la gent que viu en la zona, sinó que després tot el món som usuaris de cada part del poble. Héctor, això és un poc... vostè té la sensació de que podran aconseguir que això se porte... que facin aquest pla?
Jo no confio. no confíen que això sigui així. Primera, perquè tampoc espere que els recursos per a fer aquestes inversions vinguin llevant de Vila-real. O sea, al final no podem tindre un ajuntament que l'única solució que tinga sigui pujar-nos la contribució al màxim històric per anar fent, perquè les altres administracions li tinguin totes les portes tancades. O sea, yo confío, y antes te he hablado, el Partido Popular va a conseguir una inversión en colector de 7,2 millones de euros. De ISA, prácticamente el 80% eren de la Generalitat. Era un treball que va a fer l'Ajuntament per a que aconseguirem que vingueren inversions a Vila-real.
És dir, vostè lo que demana és una miqueta més de treball per a demanar a la Generalitat allò que considera que la població necessita, no?
Clar, jo lo que no puc entendre és que governant el Partit Socialista tot, així no arriba res. És que pareix que s'hagi borrat a Vila-real del mapa a l'hora de fer inversions importants. Mires els pressupostos d'altres municipis i veus inversions de la Generalitat, de la Diputació. Jo no puc entendre com dins del Partit Socialista un alcalde que té majoria absoluta tinga tan poc de pes. Perquè el pes és el que ens interessa. O sigui, jo ara mateixa, jo vull...
Vostè ha notat diferència entre que de quan vostès governaven el que se derivava a la població de Vila-real, a d'ara?
Totalment. O sigui, quan el Partit Popular, i farem un resum rapidíssim, va governar, va aconseguir l'Hospital de la Plana, que els socialistes volien que anara a Vall d'Uixó, va aconseguir el Centre de Salut del Pilar, va aconseguir el quart d'institut, va aconseguir remodelar el Tàrrega i el Miralcamp, va fer nou Angelina Abad, va fer nou José Soriano, va remodelar completament Cervantes Infantil i Cervantes de Primària, va fer nou Infantil d'Escultor Ortells, va fer nou Infantil de Concepción Arenal, va fer el Centre de Tecnificació Esportiva, va restaurar completament l'Església Major de Vila-real, i me n'he deixat un barco. I tot això que eren viatges. Jo vaig ser regidor d'Educació en aquesta última etapa on s'havien fet tants col·legis. No en fèiem altra. D'anar a cridar a la porta a la Generalitat, a recriminar als nostres que volíem sempre més. Sempre més. I ara no ve res. Ara, durant la primera legislatura en matèria educativa, ens van invertir en un ascensor. I vam tindre xiquets en barracons en el col·legi Carlos Artou pràcticament 8 anys sense que feren una solució. I li torna a dir, no puc entendre com un alcalde que té majoria absoluta i que es definís com un baró socialista no tinga capacitat de portar al nostre poble les inversions que Vila-real necessita, perquè al final sap això en què revertís, en que com hi ha unes coses que sí o sí ha de fer l'alcalde, si no aconseguís diners de fora, qui ho paga? Els veïns en pujades d'impostos. I ara tenim la contribució més alta de la història perquè ara mateix a Vila-real està gestionant-se llevant en la cartera dels veïns de Vila-real i no en inversions i en ajudes que pugui vendre de la Diputació, de la Generalitat o del Govern d'Espanya.
Héctor, si li pareix, anem a parlar, ja que estem en Nadal, estem en un moment en el que l'acció solidària és més important que mai. Vostès fan una acció solidària que el nom d'esta acció, o el que denominen, és Mare José Valtueña.
Pues sí, la veritat és que una exregidora, una regidora de l'Ajuntament de Vila-real, una companya de l'Ajuntament, del partit, una amiga, que ens va deixar, lamentablement ens va deixar després d'haver lluitat molt, i que ella, quan es va deixar, era vicesecretària del partit, i ara jo president, i li vaig encarregar, perquè és una persona pues, que a mi m'enamorava de la manera i en la passió en la que treballava tot el que tenia que veure en Vila-real, i la gent que ens està escoltant i la va conèixer sap que és aixina, i es dedicava molt a l'àmbit social, a la participació ciutadana, i ella va impulsar un espai solidari, i que tots els anys fèiem una acció solidària. Quan desgraciadament va faltar, pues van voler que aquest espai portara el seu nom, per recordar-la. Ella està sempre molt present, però servís per fer-li aquest xicotet d'homenatge cada any. Normalment ho destinem a una recollida de joguets, però enguany, pues, degut també a la situació de la pandèmia, pues, hem volgut que fora un espai destinat a replegar pues, aliments i productes de higiene personal, i tots els dies en la sede del Partit Popular, en horari preferiblement de vesprà, de 6 a 8 anem a estar recollint aliments per entregar-lo a les entitats socials de Vila-real, que no ens cansarem mai d'agrair-los el magnífic treball que fan sempre, però que ara en pandèmia pues, evidentment han fet en un punt d'honor especial.
Pues jo li agraeix personalment que porti aquest nom. Jo sé que vostè no ho haurà pensat en un altre més que n'hi, perquè jo que l'he coneguda personalment, jo me sent part d'aquesta acció solidària, perquè era una gran persona i vostè així no deixarà mai d'estar present entre nosaltres sempre que pensem en una acció solidària, i em pareix d'allò de lo més tendre i més en esta època. Héctor Folgado, això, no m'encassaria de parlar amb vostè.
Sí, jo la veritat que estem molt a gust, sí. Se sent com a casa, la veritat, a Ràdio Vila-real.
Moltes gràcies per haver estat així i haver-nos contat totes aquestes coses que li preocupen, que és per a fer un poble millor, I també per recordar esta figura de Maria José Valtueña i esta acció solidària que de ben segur està present entre nosaltres i ben segur està mirant-nos.
Moltes gràcies i molts bons Nadals a tot Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors... ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica Vila Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica Vila Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I ara, com no, per a celebrar lo que va ser a nit els premis de la 11a jornada de la Olleta de la Plana, o aquestes jornades gastronòmiques que tenen lloc a la població de Vila-real, tenim el regidor d'Economia, Xus Madrigal. Bon dia, Xus.
Hola, bon dia.
Salsa guanyador, el restaurant Los Maños, no?
Sí, el restaurant Los Maños va ser el guanyador esta 11a edició de les jornades gastronòmiques del concurs de l'Olleta de la Plana Pasqual Batalla. I, se va... un poc celebrar ahir tota l'entrega de premis. El segon puesto va ser pa Los Galgos i el tercer puesto, empatatge a punts, va estar el restaurant Beer Bar i el Rincón de la Oliveta. Ahir, com dic, en companyia dels guanyadors, dels regidors de la corporació, dels altres participants que han vingut acompanyar-nos, van fer l'entrega de premis en la terrassa del Mosè Central, darrere de l'església. I molt contents perquè, a pesar de les dificultats d'enguany, de lo atípic que ha sigut, hem pogut tirar endavant d'aquestes jornades. Creiem que era molt important donar-los continuïtat, no parar-les, encara que foren les circumstàncies actuals, totes les possibilitats sanitàries que hem tingut a l'abast per a poder-les fer, i de la mà de l'associació gastronòmica que com cada any pues, ens ajuda a aquestes jornades. No hem pogut fer actes multitudinaris, però sí donar i s'espenta i ser recolzament als hostelers que en aquests moments de dificultats estan patint tant, i bueno, aquestes jornades pensaven que era important continuar fent-les.
Clar, ahí anem. Resulta que enguany és un any atípic, tenim este problema, esta pandèmia, però tenim la vacuna ahí ja, i el que no podem fer és aturar-nos, perquè després esta maquinària és molt difícil de tornar a posar en marxa.
La veritat és que des del principi l'Ajuntament de Vila-real, la seua idea ha sigut equilibrar lo sanitari i lo econòmic, perquè pensem que lo sanitari és lo primer, lògicament, per nosaltres és vital, i estem a tot el que ens diuen i complim tot el que ens diu la Conselleria de Sanitat, que és la responsable i qui té les competències en esta matèria. però dins de les de complir en totes les normatives, pues lo que pensem és que és important que la economia no s'ature, perquè com tu dius, si perdem llocs de treball, si perdem motor econòmic, pues bueno, ens esperaran uns anys difícils per davant, que ja van a ser prou durs, que no siga perquè nosaltres ajudem a aturar-se. Ara, sempre hem de complir en totes les mesures sanitàries, tota la prudència del món. Sabem que és una situació difícil, que estem en una situació difícil, i l'equilibri, jo sí que vull recordar que en qualsevol activitat que fa l'Ajuntament s'obliga a qui les organitza que se complisquen totes les mesures, igual que la gent que assistís a elles, a que complisquen totes les mesures sanitàries de distanciament, de mascareta, d'hidrogel, i en esa línia anem a continuar treballant fins que algú ens diga el contrari.
En este cas, diem que era una crisi econòmica, sanitària i social. Si nosaltres estem pendents, si des de l'Ajuntament també estem pendents de que no siga per part de no tindre mesura en quant a la sanitat i per part de quan l'economia no s'ature, no anirem al problema social, que és la tercera pata que teníem. És a dir, si intentem combinar ben bé aquest equilibri entre l'economia i la sanitat, el problema que no tinguem, que posem totes les mesures perquè se puguen fer tots aquests events, no anirem al problema social, que és el que després acaba ocorrint, i és que ens quedem sense feina i ens quedem sense poder tindre una economia solvent per a poder continuar.
Sí, hi ha moltes empreses en aquests moments que, a pesar de que han hagut ajudes, a pesar dels ERTEs que ha permès que molta gent pugui continuar d'alguna manera cobrant, a diferència de la crisi del 2008, jo crec que sí, ha hagut una certa cobertura en aquest sentit, als treballadors, però és cert que moltes empreses estan en el filo, no? I en aquest filo, per poqueta ajuda que pugui suposar el fer un event, un acte, per poquet que pugui suposar, perquè l'economia de l'Ajuntament de Vila-real no és una economia bollant. Jo afegiria dos crisis més que gestionem, la dels préstecs que van traure l'anterior corporació i la dels empastres urbanístics que ens venen cada setmana a la Junta de Govern, no? Nosaltres tenim diverses crisis obertes. Si tinguem una economia més sanejada, si tinguem una economia millor a l'Ajuntament de Vila-real, ens plantejaríem altres accions, però tenim la situació que tenim i la nostra ajuda pot ser la que pot ser. Creiem que són altres administracions les que tenen més potencial, més motor, més pulmó per a poder ajudar a grans espais com autònomos, com hostelers, com la gent de l'oci, però nosaltres sí podem fer cosetes puntuals que els ajuden a, per lo menos, mantindre's oberts, intentar que se mantinguin oberts.
En este cas, el que sí que estan fent és assumint tot el temps i ese patiment del poder i ese risc i ese filo arribar des del final per a que no n'hi hagin infectats dins de els events que organitzen vostès, però no parar l'economia d'esta població que és tan important. És la primera població de la província de Castelló, després de la capital, que té, no oblidem, un flujo de 75.000 persones diàries.
Sí, perquè la població que tenim en Vila-real són 50.000, però com tu bé dius, molta gent ve perquè som una capital de serveis, d'alguna manera.
I és el que no volem deixar de ser.
Així la gent ve a la comissaria de policia, ve a l'hospital, ve al Servef, ve a fer moltes gestions, vale? A les fàbriques a treballar, i nosaltres, evidentment, tenim un flujo de gent superior a la població que tenim. Evidentment tenim que estar en aquesta situació, tenim que entendre que si no donem aquests serveis, si no continuem donant en marxa pues les cafeteries, pues els bars, els xicotets comerços, els mercats ambulants, si no donem aquesta via, pues acabarà tancant-se llocs de treball i anar-se gent a l'atur, que és el que no volem.
El moment de que el poble de Vila-real deixa de ser el poble de Vila-real i siga la ciutat de Vila-real és ara. Si ens parem, no anem cap a una ciutat com aquella ciutat del 2030 que volem, no?
Mira, nosaltres tenim en ment un treball a 10 anys, que és la ciutat que volem en el 2030, l'alcalde ho ha explicat alguna vegada, i és un camí que tenim que recórrer. Tenim que créixer com a ciutat, tenim que situar-nos com a ciutat, però no tenim que perdre l'essència del poble, que és el que ens fa viu. Fa poc presentava l'alcalde el pressupost, que jo també he treballat com a president de la Comissió d'Hisenda, i la veritat és que una de les coses de directrius que em va marcar va ser el no manejamos ni un cèntim del capítol 4, que és el de les subvencions nominatives a les entitats de la ciutat. Perquè pensem que aquest teixit associatiu que tenim també genera llocs de treball, quan fan coses, quan organitzen events, quan tenen gent portant comptabilitats, o sigui, tot això també genera un espai de treball interessant, però a més ens fa tindre aquesta essència de poble, que és important, aquest sentiment de proximitat, d'anar pel carrer i que conegues a la gent, que te relaciones amb ells, però no ens impedeix créixer. Tenim un autobús que no en teníem, dos autobusos que no en teníem, gratuïts, que estan rodant per tot el poble. Tenim ara altres serveis que estem prestant que no se prestaven o se prestaven d'una forma diferent, en els nous contractes que anem a fer, de licitacions de jardineria més ampla, per dins dels jardins millors, per donar millors serveis, en els nous contractes que estem fent. Llavors, tot això es va portant cap a la ciutat del futur que volem.
Clar, però ara teníem un gran repte. En esta crisi sanitària que teníem, no ens podíem aturar. Tenim que, en el sentit comú, aplicar-lo i continuar. És una responsabilitat molt gran, perquè lògicament seria molt més còmode per al consistori, bueno, per als regidors, per a l'alcalde, no organitzar events, dir que tot és problema de la crisi sanitària i a poc aniria morint-se el flux de gent que consumiria en la població de Vila-real.
Bueno, nosaltres hem adoptat aquesta medida perquè hem pensat que podíem anar en aquesta línia. Altres ajuntaments han pres unes decisions diferents, han decidit parar.
Però no me diga que no són més còmodes.
Per a nosaltres seria molt més còmode.
Clar.
Evidentment, si la meva opció és paralitzar la ciutat, bueno, tinc una excusa perfecta, que és que hi ha un Covid
i que
parem i ja està. Jo crec que el repte era tirar endavant a pesar del Covid.
A pesar de les crítiques i a vegades prou malintencionades, i sobretot el que més mal me sabe és que aquestes crítiques sempre són via xarxes socials. I a més, no me canse de dir-li, jo no tinc cap problema, a més vostè ho sap, cada vegada que algú fa una crítica en una xarxa, jo el convide, com us ho diguen els micros. Bueno, sap que encara no he aconseguit que algú me ho diga en el micròfon?
Mire, jo personalment crec que tot el món té dret a poder opinar el que considere. Sí que és cert que moltes vegades no se té tota la informació i això pot generar distorsions de la realitat, perquè el tindre la màxima informació el que sí que te permet és poder avaluar el per què, no? Jo no he tingut en aquests moments un foco, un brot en una activitat pròpia, que no vol dir que no la puguem tindre. N'hi ha que ser molt cautos i molt respetuosos.
A lo millor en 5 minuts, així vaig, tenim un mercat en aquest moment de gent que està venent verdura de producció pròpia, el tenim així baix, en l'Ajuntament, en la plaça de l'Ajuntament. 5 minuts podem tindre'l.
Per entrar al mercat de productors tens que posar-te hidrogel, tens que anar en mascareta, tens que complir les mesures de seguretat. O sea, pot passar, claro que pot passar. Ningú està així
però també pot passar en un supermercat.
Dient que no puga passar. Sí, però ja no és això, i en l'àmbit familiar, i en l'àmbit social, i en mil puestos. El virus, evidentment, se propaga. I això és una realitat, i tenim que conviure en ell. Hasta que tinguem la solució, hi ha que conviure en ell. I no podem tindre una economia parada un any. Perquè una economia parada un any vol dir que anem a retrocedir 5 o 6 anys en la situació actual que tenim per a poder arrencar. I és algo que des de Vila-real no es podem permetre. Entonces, jo des de la cautela, de veritat, n'hi ha que ser molt cautos, perquè no podem dir mai que no puga passar, però que des de luego lo que sí que puc dir és que quan l'Ajuntament fa alguna activitat intenta posar tots els mitjos per a que siga lo més segura possible.
I si li pareix, tornem a la olleta de la plana, perquè bueno, teníem un jurat que cal dir...
Tenim un jurat excepcional
com
tots els anys. Pues encapçalat per Miguel Barreda, que és el xef i propietari de Cal Paradís, en una estrella Michelin, que vull felicitar des d'ací perquè fa poc ha sigut renovada. Sí. Tenim també a Emilio Miralles, un dels més internacionals hostelers i restauradors que tenim a la ciutat.
I més reconeguts a tot arreu del món, eh?
Sí, jo crec que se va cansar de guanyar l'Ollete de la Plana i fer-me jurat, no? La veritat que li ho van demanar.
Sí, sí.
Jo estic encantat que forme part del jurat personalment. És una persona que m'aprecie personalment. Crec que
tenim
és
la
un
sort
referent,
de tindre-la al poble.
És un referent de la cuina a grans nivells. I la veritat que és una sort comptar en ell. Hem tingut també a Francisco González, que és crític gastronòmic, a Conxita Ibáñez, la nostra presidenta de l'Associació de les Ames de Casa, que sempre ens ajuda en aquestes jornades i que bueno, també és un referent del que parlàvem de l'aliança en la societat. No? Ell, la gent sempre està per ajudar-nos i bueno, jo crec que és fantàstic.
És un compromís social el que
adquirís. Que se comprometa una entitat com les Ames de Casa en unes jornades gastronòmiques, per a mi és un orgull. I també està Ignacio Porcar, que és professor de l'Escola d'Hostaleria de Costa Azahar, del Grau de Castelló. O sigui que són gent en una sobrada experiencia, o per un tema professional, o per un tema de anys de cuina, que donen una solvència als premis d'una manera fantàstica.
Uh-huh. Ja teniu la Olleta de la Plana, ja s'han donat els premis, esperem que l'any que ve, evidentment, siga d'una altra manera, que puguem donar a través d'aixes cassoletes que donaven, uh-huh, i després el que replegaven anava una entitat social. Però vostè esta setmana se'n va a Ribarroja, se'n va a visitar la planta tèxtil de Copera. Diu vostè que és per explorar possibilitats de treballar la cooperació en la Fundació Tots Units i així ampliar el programa de recuperació de residus sòlids.
Sí, la veritat és que va ser una experiència molt gratificant. Vaig anar acompanyat de la meva companya, Noelia Sant Blas, regidora de Relacions Institucionals, i vam anar de la mà de Tots Units, el seu president, al CAP, i la veritat és que contents perquè, primer, perquè es van donar compte de la importància del reciclatge de la roba que fem a Vila-real, no? Això que diem moltes vegades, això on anirà? Bueno, pues, nosaltres vam veure on va anar, com es tractava aquesta roba, com es tractava i totes les funcions que tenia, uh-huh, des del principi fins al final, i la veritat és que estic orgullosíssim perquè sé que tot el que posem en un contenedor de Càritas va a fer una labor humanitària bestial, genial. Van veure el que s'anava a compres de segon mà, el que s'anava a exportació a països en vies de desenvolupament, uh-huh, i també ara en les novetats que estan fent de recuperació de teixit per a grans empreses que van a cosir en teixit recuperat. O sigui, que al final és tota una cadena que des del primer fil fins a l'últim que entra allí és recuperable. Pa tot.
És el que ens demana en aquest moment Europa, ens demana un planeta més sostenible.
Exacte. ¿Vale? I en aquesta línia, en la línia de les ODS, uh-huh, treballen les empreses socials. I vam anar de la seva mà perquè, bueno, sabem que tenim així a Tots Units, uh-huh, fa molts anys ja.
Uf. I tant,
Més de 25, si no recorde mal, l'any passat van fer els 25 anys, si no recorde mal, no vull dir alguna cosa que me pugui equivocar.
No, és possible, 25 anys. Encara és Fundació Tots Units.
Sí, sí.
Perquè se va obrir, jo recordo, Fundació Tots Units.
I allí tenim el centre de recuperació, que ells també recuperen des d'allí, també tenim, fan cursos de formació i d'acompanyament d'itineraris, que és importantíssim per a la gent en problemes d'exclusió. O sigui que la veritat és que molt contents de que estiguin així, i vam anar de la seva mà, com te deia, perquè estem explorant possibilitats de que s'amplie el treball que fan a Vila-real, d'alguna manera. Estem explorant diverses vies, m'agradaria vindre un dia en Enric, i poder parlar els dos de les possibilitats que estem valorant. Vindrem un dia en tranquil·litat i vos ho contarem tot. Però la veritat que molt contents, sobretot per aquests dos motius. Primera, perquè vam veure la efectivitat i lo important que és el reciclatge de roba a través de Càritas, i segon, perquè van veure possibilitats reals de poder exportar models per a poder augmentar la competència de empreses socials de la seva mà, de la mà de Tots Units, en Vila-real.
En aquest cas, el que està naixent és un projecte social i solidari al mateix temps, no?
Sí, i econòmic, perquè no deixa de ser una empresa. És una empresa que ha de tindre uns resultats que, evidentment, se tenen que reinvertir en la mateixa empresa social, uh-huh, i en accions socials, però ha de ser una empresa que ha de ser sostenible, no?
Sí.
Que també estan patint els efectes de la pandèmia. Enguany s'ha tirat molt menys roba als contenedors perquè la gent no ha anat a comprar, no s'ha anat de festa, no s'ha renovat en el vestuari. El mateix que ens afecta a les tendes, ¿vale?, ens afecta també el reciclatge. I en això estàvem treballant, no?
En aquest ajuntament el que s'ha estat fent és treballar en projectes que naixen de forma solidària però que siguin sostenibles en ells mateixos, és a dir, que econòmicament puguen subsistir. Això és el que les bases, quan jo li he dit, per això quan jo li he dit el projecte social i solidari, vostè ha apuntat una altra volta, ojo, que siga sostenible.
Claro, que siga sostenible econòmicament perquè des de l'Ajuntament sí tenim un conveni en Tots Units, ¿vale?, però són ells els que fan la seva empresa sostenible econòmicament i els que deuen seguir impulsant aquestes accions. Allà on les impulsen, evidentment, l'Ajuntament de Vila-real estarà al seu costat sense cap tipus de dubte.
Quan la gent pensa en els residus sòlids urbans, podem parlar de quin tipus de residus?
El que va a Càritas és roba i calçat. També vos faig una cridada, que és que tirem les robes als contenedors, que me van recordar dues coses quan anem allí, i me diuen, si vas allí i parles en les mitges de comunicació, recorda que ho posen la roba en bosses, tancaes, i que les sabates que les nuguen els cordons, o que les lliguen de... Perquè quan arriben allí i s'aboquen, claro, imagina't, venen tonellades de roba i després trobar els dos parts d'una sabata que siguen el mateix número, i, bueno, és tot.
Fija't,
un poc...
Fija't, estàs dient-me això, està dient-me això, mi costa molt parlar-li de vostè,
No, no tens cap problema en parlar-me de tu,
Estàs dient-me això i veuràs, Txelo, saps que col·labora la Joventut Antoniana, mm-hmm, i la tenim de tècnica en este moment, però ella està tot el rato sentint-la, que passa que com tu estàs girat, no la veus, però és ben cert que les dos, el parell de sabates juntet, nugaet els cordonets, és precís, i la roba en bossa a part?
En una bosseta, sí. Uh-huh. En una bosseta, i entonces quan arriba allí van uns contenedors, que hi ha unes xiques i uns xics allí controlant tot el que ve, van classificant el tipus de roba que és, on pot anar exportada ja directament, molt mecanitzat, molt innovador, i ja dic, moltes idees van vindre d'allí.
Uh-huh. Com tenim el mercat central? El mercat de Vila-real, tindrem estos productes de Nadal que esperem que tinguin qualitat i que els podem trobar a un preu com toca?
El mercat de central sempre té productes de qualitat. És la seva referència, uh-huh, la seva imatge durant tot l'any, però és cert que en la campanya de Nadal, uh-huh, la gent busquem un poquet més d'aquesta qualitat, d'aquesta coseta especial que mos porten, d'aquesta car, d'aquesta verdureta, o d'aquesta botelleta d'algo. Uh-huh. Bueno, jo crec que en aquests moments el mercat central té una bona salut, podrem dir, no?
Clar, i teníem el mercat central de Vila-real en la UCI, el teníem, i de moment ara ja ha passat a planta, no?
Sí, està, en estos moments anava molt bé, però en tot el que van fer del gastromercat anava despegant molt. Bueno, és un efecte més de la pandèmia, no poder fer aquest tipus d'activitats. Bueno, esperem que passi pront i se reprenga, però de moment, gràcies a aquest primer impuls, és cert que van anar mantenint-se una miqueta i contents que estiguen un poc millor del que estaven.
Uh-huh. És una referència a un mercat central en una ciutat, i no hem de perdre...
És quasi una obligació tindre'l.
Sí. Se tanca el dia 18, se tanca l'avenida La Murà. Com se distribuirà l'avenida La Murà per a que puguem gaudir d'estos Nadals?
Bueno, pues ja la... No sé si dir tradicional, perquè portem tres edicions, uh-huh, de Fira Nadal. Enguany hi haurà novetats, no va haver pista de gel, perquè hem apostat per treballar en empreses locals i anem a treballar en les companyies de teatre del poble. Uh-huh. Ja n'hi ha actuacions que han anat fent-se des del dia de Santa Catalina, que se va iniciar, han hagut ja diverses accions. I a partir del dia 18 sí, hi haurà un punt fixe en l'avinguda La Murà, on ja hi haurà una espècie d'espai per a xiquets, on podran durant tot el matí i la vespre podran fer activitats. Uh-huh. I a més d'això hi haurà activitats en punts del centre, en la plaça de la Vila, en la plaça Colón, en Sant Pasqual. Anem a fer punts d'actuacions o accions, uh-huh, més destacades.
En diferents horaris, no?
En diferents horaris. Està tot en la programació. Que,
però el que tindrem, la que tenim tancada serà l'avenida La Murà, sí. Tindrem un espai, una espècie de ludoteca on la gent podrà gaudir d'aixes jornades.
Sí, tindrem unes atraccions, uh-huh, bàsiques, també molta seguretat, que també muntem en empreses de Vila-real, i després tindrem la part, diguem, de la zona de teatre. Tindrem dos espais diferenciats. Uh-huh. I bueno, la idea és que com tots els anys siga un punt d'encontre, un punt de referència dels Nadals, i que la gent circule, que és de lo que se tracta, per el centre de Vila-real, que es pugui manejar, i que a l'anar allí pues, veja de passos comerços, veja de passo els carrers engalanats, veja la música que hem posat, i que s'active la economia local, que és el que desitgem.
És dir, que a partir del dia 18 així en Vila-real ja tenim este atractiu nadalenc del que podran gaudir la gent de la província en aquestes mesures de seguretat que l'Ajuntament de Vila-real, cada volta que fan ús d'aquestes activitats, els recomana. És més, bueno, és que la paraula obligar és molt...
No, és tal qual. O sigui, per a poder entrar als espais que n'hi ha activitats, se tenen que complir la normativa que se posa, tenen que portar mascareta, uh-huh, tenen que tindre l'hidrogel, o sigui, tot el que tenen guardat distància de seguretat, tot el que està obligatori, se té que complir dins.
I entonces gaudiran de lo que és l'oferta nadalenca que et posa a l'abast de tota la província a l'Ajuntament de Vila-real. Xus Madrigal, el regidor d'Economia, pensant ja com vindrà l'any que ve, no?
Pensant treballant ja en el tancament de l'any y en el inicio del año 2021. Tienen que ser optimistas. Yo voy a ser optimista. La nueva personalidad me hace ser optimista porque creo que tienen que tirar endavant. Y bueno, saben que hay dificultades, saben que la situación económica, como he dicho antes, no es buena, saben que la situación sanitaria no es buena, pero tienen que tener un mensaje de optimismo para la gente que contagiarse del esperit nadalén, que no se te que pedre. Uh-huh. O sea, anem a tindre dificultades para juntarnos las familias, anem a tindre moltes cosas, pero ese esperit de Nadal te que mantindre, esa flameta te que estar. Perquè si perdem ja la il·lusió en el Nadal, si no contem ja en il·lusionar-nos nosaltres, com anem a il·lusionar els nostres xiquets per el Dia de Reis, com anem a il·lusionar els nostres majors, com anem a il·lusionar la nostra gent.
Estem obligats,
no tenim més remei, ¿vale?, que tindre aquesta flameta del Nadal que cada any es visita i es fa ser un poquet més, diguem, solidaris a tots, i tenim que ser solidaris primer en els nostres.
I que no se donen compte d'aquest patiment que tenim tots els dies, que vostè sap que és aixina. Xus Madrigal, regidor d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, com sempre, i espero que tots els oients passen els Nadals de la millor manera possible, dins de totes les circumstàncies que tenim, i que siga un millor 2021, que segur que ho és.
I ara tenim nosaltres a l'alcalde de Vila-real. Bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
José Benlloc, moltes ganes de sentir-lo la gent, perquè està un poc preocupada.
Bueno, és normal que estigui preocupada, però especialment jo crec que en aquests moments s'ha de preocupar-ho de lo que realment entitat per a preocupar-se, no? I sobretot una qüestió molt important: confiar en les seues institucions, confiar en l'alcalde, confiar en l'equip de govern, confiar en les autoritats sanitàries i, evidentment, fer poc de cas a tots els bulos que estan rodant per les xarxes socials, per la invenció de molta gent, per molta gent que té ganes de fer mal, que també hi ha gent que té ganes de fer mal, i bueno, pues tenim que començar a intentar conviure en una societat que està sobreinformada, que està sobreestimulada i que moltes vegades intenta marcar l'agenda a aquells que en molta responsabilitat, en molt de treball i en molt d'esforç manegem datos objectius i intentem prendre decisions. Lo que és evident, i comença ja molt fort en aquest sentit, no?, per totes les pressions també que estic rebent, jo a més d'alcalde soc un veí i veïna per damunt de tot, lo primer d'aquest poble, que té el meu telèfon moltíssima gent, continue tenint el mateix mòbil que tenia al despatx d'abogats quan vaig arribar ací a en este honor de ser alcalde de la ciutat de Vila-real, i m'està arribant moltíssima gent, evidentment, igual que vostè, preocupada, però jo les faig una reflexió molt fàcil i se'ls acaba la preocupació. Vostès creuen que si realment fora tan grave la situació que tenim des del punt de vista, no estic dient això i ara mos esplayarem, que és important, en aquests arguments, que no n'hi hagi que prendre mesures. Ara parlarem d'este tema. Però vostès creu que si realment la situació fora tan greu, conforme ha fet el govern d'Espanya, que és el que té les competències per perimetrar i per tancar una ciutat o un poble, o ha fet la Generalitat en alguns casos, com ho va fer en Onda, com ho va fer en Nules, com ho va fer en Elda, no haguera així dia la Generalitat i mos haguera enviat a l'Ajuntament de Vila-real una comunicació exigim-nos que prenguem aquestes mesures, i l'alcalde haguera amagat aquesta comunicació i s'haguera negat, i aquesta comunicació no existís. Per tant, per algo serà. Jo estic dispost a explicar tot això avui sense cap tipus de problema, sí, com faig sempre, en absoluta transparència, i donant-li, i li tinc que donar a la gent la màxima tranquil·litat dins d'una situació que no és fàcil així, que no és fàcil en Alemanya, que no és fàcil en Itàlia, que no és fàcil en França, i que no va ser fàcil en la Comunitat Valenciana sencera en els propers mesos que mos venen, especialment, i acaben a sola meva primera intervenció, per absoluta responsabilitat i culpa de les decisions personals i responsables que prenem de vegades. I no per les empreses, ni per la cultura, ni pels protocolos, ni pels eventos, ni pels actes, no. Ni per la fira, ni pels bous, no. Perquè això està absolutament acreditat. Vale? El problema el tenim en els brotes socials. En quan eixim de la nostra empresa, que mos exigís la mascarilla, que mos exigís les EPIs, i mos anem a fer lo que mos avellís al Maset, 40 o 50 junts, 30 junts, o mos anem a una nave, o mos anem a una cotxera i tanquem la porta i la deixem a un pamet i estem 15 dins,
o monarem el cumpleaños, o hicim en cap de setmana igual, independentment de les medides que s'estan ficant, i mos fiquem en la taula un màxim de 6 en una cafeteria per a respectar les normes, per no amargar-li la vida a ese restaurador que s'està guanyant el pàtame, però quan mos descuidem, s'alcen els amics i tal, i mos fiquem tots junts, sense mascarilla i tal, a prendre la copa o a menjar alguna cosa, no? I ese és el problema que tenim en estos moments. I aleshores, pues bueno, jo
però és que tenim en tota la província de Castelló, perquè cal recordar que no ha eixit cap brot dels ciutadans de Vila-real, sinó en este flujo de 75.000 persones que tenim diàriament en la població de Vila-real.
Anem a veure, els datos que tenim en estos moments, evidentment, comparats des del punt de vista estadístic, netos i purs, si uno se fica a reflexionar, que és el problema de la societat actual, que se creu qualsevol cosa que veig per ahí en un titular i no se fica a pensar el per què se pot produir això, i això és l'element que tenim que ser capaços de gestionar en estos moments i d'explicar, no? Miren, en estos moments nosaltres tenim 426 casos en la incidència acumulada que se diu per cada 100.000 habitants, que significa que tenim 51.000 habitants, que té Vila-real, tenim 220 i pico casos actius. En una ciutadania, en una societat, en una ciutat de 51.000 habitants, més 25.000 o 30.000 que venen cada dia a Vila-real a treballar, a que s'expreste serveis, etc. I ese primer element de la circumstància pròpia de Vila-real és un primer element que tenim que ficar damunt de la taula. Quan n'hi ha un brot laboral, quan hi ha un brot en alguna empresa en Vila-real, i n'hem tingut moltíssims en els últims 15 dies, en el que ixen 3 o 4 treballadors afectats, perquè a lo millor se n'han anat a dinar, se n'han anat a sopar, han fet alguna activitat, encara que siguen d'un altre poble i que no siguen de Vila-real, se mos adjudica i se contagia a Vila-real. I és la primera. ¿Vale? I és la primera que tinc que explicar, però jo no he citat a dir això tots els dies al carrer, perquè el que tampoc vull és que la gent se relaje i diga no, com resulta que està dient l'alcalde que els casos que n'hi ha majoritàriament i que tenim 400 casos perquè n'hi ha molts de tipus laboral que no viuen així, que són d'altres pobles, que, però que ens han adjudicat així, pues no estem tan malament, podem fer el que ens dona la gana. Jo no estic dient això, perquè al final ells venen a viure, venen a treballar així. I quan venen a treballar així, igual ixen a la cafeteria, se prenen algo i se passegen per el nostre poble. Jo estic dient que, evidentment, els datos que tenim nosaltres damunt de la taula, jo crec que fonamentalment se produeixen per tres coses. El que siguen en estos moments el triple dels casos detectats en Castelló, per exemple, en estos moments. Nosaltres hem estat moments, en estos 8 mesos, que estàvem per baix de Castelló d'una manera important. I per baix de Onda i per baix d'altres pobles. I en aquests moments estem per dalt el triple.
Però no és la primera vegada que tenim aquesta quantitat d'infectats, és dir, i les dades que es donava venir la Generalitat en 207.
Ho sé, però no volia... A veure, jo tenia
és que ha baixat.
Datos... Sí, perquè vaig parlar ahir amb la subdirectora i, a més, inclús me va dir que en els datos que estava preparant l'informe per avui, pel Consell, encara ha baixat més. Encara ha baixat un poc més. Però no anem a entrar de veritat. És a dir, tenim que entendre una cosa. Vila-real no és un poble que estiga excessivament aislat des d'aquest punt de vista, té un dinamisme, té una activitat, ve molta gent de fora, i això significa, evidentment, per un costat, que aquests casos no tenen el per què ser tots nostres i que són gent que viu així, ara bé, són gent que ve així totes les dies, i que si no els detectem, estan així i poden estar contagiant, i per tant també és un perill i és un problema, i hem de ficar medides al respecte. En segon lloc, perquè hem tingut un problema puntual en una escola, ¿vale? Que jo no vaig a dir el nom de l'escola ni vaig a explicar excessivament el que ha passat allí, però han hagut problemes de caràcter social, ¿vale? I a partir d'ahí mos van volcar la setmana passada en ells, són molts d'estos datos que apareixen ahí són d'eixa escola, mos van ficar a treballar en eixa escola, van ficar tots els mitjans de l'Ajuntament possibles, van ficar tots els mitjans de sanitat possibles i vam arribar inclús a algo que no ha fet ningú ajuntament dels voltants, i vull dir-ho ben claret, a ficar 5 enfermeros o enfermeres en el poliesportiu d'Isa Escola i fer 70 PCRs de vesprà a famílies, obligant-les d'alguna manera i exigint-los que vingueren a fer aquestes PCRs per garantir que anàvem a controlar ese brot que podíem tindre des d'Isa Escola en diversos mestres afectats i alguns xiquets, per no tindre que tancar l'escola i no amargar-li la vida a moltes de les famílies. Jo haguera pogut fer com en altres llocs, que s'han tancat escoles o que s'han tancat piscines municipals. O que no, no, mos hem ficat manos a les obres i vaig estar damunt, igual que Silvia Gómez, i vaig anar tota la vesprà, vaig estar en la directora d'Isa Escola i van prendre medides al respecte. I ahir estava controlat, absolutament. I mos van felicitar, i va quedar la directora molt contenta i tal, i estava controlat. Per tant, han eixit alguns casos, però potser és excés de cel que hem tingut també de fer proves, de fer moltes proves, mos ha tret positius.
Sí, sí.
Claro, es a dir, es que al final els datos que nosaltres tenim quan vem la pàgina esta de la conselleria, que evidentment me pareix molt bé des del punt de vista de la transparència, però que avui per avui jo m'estic plantejant què aporta de que cada dia vagin aixint els casos i entonces, sense aquest anàlisi complet que la gent ha de fer, a lo millor el que més proves fa més gent pot traure.
Bueno, això ho dia
número
ahir, el president de Sanitat del CESIF, és dir, claro. Quan més proves, evidentment...
Quan més proves fases, més probabilitat d'aixina. A lo millor algun poble està tan content i tal i qual, més xicotet i tal, perquè i neté més de lo que mos pensem. I d'ací 15 dies té un problema després de Nadal. I és un element important, val? Per tant, nosaltres estem fent moltes proves. Per què? Primera, perquè el propi ajuntament, per exemple, jo vaig a ficar un exemple a la gent, ara públic, sense ningun tipus de problema, perquè les coses al final en els pobles se saben totes i van rodant, no? Nosaltres hem tingut problemes, evidentment, com en el resto, hem tingut alguna persona de l'Ajuntament que ha estat en problemes. Jo directament com a alcalde he contratat la mútua nostra, Unimat, i li he donat ràpidament recursos per no esperar i col·lapsar, perquè sé com estan els centres de salut, hem pagat des de l'Ajuntament PCRs a tots els contractes estrets que pogueren haver tingut i els funcionaris dins de la casa. I sí, m'ho ha aixit algun mes i l'hem aïllat immediatament totes les famílies d'estos. Tots tampoc estan fent això? Tots els ajuntaments no han destinat una quantitat econòmica per no esperar a veure si el centre de salut te la fa o no te la fa? Nosaltres la fem immediatament. Fa un ratet m'ha comunicat una persona que treballa amb mi, funcionari municipal, evidentment, d'alt rango, que està en casa, en quarantena, per esta situació que hem tingut de dificultats, i m'ha comunicat, eixit negatiu, el dilluns torne. Però nosaltres hem fet moltes proves. Entonces, entre que l'Ajuntament ha fet moltes proves, les estem fent. Ja li vaig dir, vam ser el primer ajuntament a la policia i vam detectar casos i continuem treballant. Si tenim alguna duda allí, ràpidament fem la prova en la mútua i mos gastem els diners i l'apliquem i punto. Per damunt de tot està la salut i també sabem que preferim, si tenim recursos en este sentit, utilitzar-los en este sentit i que els centres de salut que estan ja prou col·lapsats vagin un poc més lliberats. En segon lloc, perquè tenim molta indústria en Vila-real. Ahir parlava un empresari d'una gran indústria, me diu, m'unixen dos, tres, cada setmana... Dic, i d'aixos, quants són de Vila-real? Pues alcalde, el 30% o el 40%, el resto són de pobles dels costats. Claro. Vale, se mos adjudiquen a nosaltres, però és veritat que les empreses nostres, ceràmiques, tallers, empreses potents, el Vila-real Club de Futbol, que també ha tingut casos, com vostès saben, va tindre que suspendre un partit perquè els turcos tenien varios casos i no van poder jugar en Vila-real. Bueno, pues, ¿sabes? Lo controláis que estan i la quantitat de proves que s'estan fent. Nosaltres som una ciutat, i ho puc dir en la veu ben alta, que s'estan fent moltíssimes proves entre les mútues a les empreses, ràpidament, a més. Unimat ha preparat una nave especialitzada i ràpidament fa les proves, te dona les proves molt ràpides, i s'ha per un costat. Segon, perquè estem fent moltes proves, com li he dit, en este sentit. I aleshores, i tercera, perquè Vila-real, com he dit, és una ciutat que més allà de l'activitat dinàmica i de la vida del dia a dia dels veïns que viuen així, pues tenim l'impacte de moltíssima més gent que ve a la ciutat cada dia i això és una realitat que estem vivint. Entonces, jo això la conec i per tant considere que el número de casos, jo li ho diria ahir a la subdirectora de Salut Pública, que és la que pren aquest tipus de decisions, hem estat en contacte totes les dies parlant i ella estava molt preocupada en el sentit de que m'acceptava tots els arguments que li estic donant i especialment jo li diria, mire, els únics que poden tallar això d'una manera brutal si volen són vostès en les seues competències, no jo. Jo com a alcalde que guanye de tancar, de llevar activitats al carrer, de llevar els mercats ambulants o de restringir-los, de tancar les instal·lacions deportives, si no me perimetren el poble, que no el van a perimetrar, ja ho dic, no la van a confinar, no la van a tancar Vila-real, perquè això és un element, me tindria que enganyar molt que passarà algo en els pròxims dos o tres dies, no? Però això és un element que el govern d'Espanya ara no està fent en cap puesto ja, perquè s'ha demostrat que és absolutament inútil. I la quantitat de recursos que necessites per poder controlar això, jo me tindria que ficar ara totes les empreses del poble, Porcelanosa, el Vila-real, les més grans, estic dient, no? A que tingueren que fer certificats perquè la gent pugui anar a treballar. Jo ficar policia o que duem a l'exèrcit a veure si la gent entra o ix en plena dalt i tal. I això és una locura que tot el món entenem que no. Però, claro, si no me perimetren el poble, si no fem alguna activitat de Nadal en protocolos, protecció, controlar, pues l'Este Parc, la Salera i el Corte Inglés i Castelló estaran plens de gent de Vila-real.
Sí, sí, Bora, jo quan sent aquests arguments o quan, perquè vostè sap que en les xarxes socials la costum que n'hi ha és que la gent és molt expressiva, jo després li pregunto perquè vinga a dir-me-ho davant d'un micro i com que sempre busquen algun tipus d'excusa, se publica les dades que teníem, que són dades que ja hem tingut en Vila-real, val? I són tot comentaris com que i seguim en Mercat de Nadal, i seguim en Fira... Jo quan els sent parlar de la quantitat de mesures que deurien de prendre per a perimetrar aquesta població que ja no és un poble, que ja és una ciutat, vostè què els contestaria quan li diuen i per què fem Mercat de Nadal?
Bueno, pues molt fàcil. Hem llevat lo més arriesgat, que eren les paraetes, hem llevat la pista de gel, hem deixat un xicotet tío vivo per als xiquets que no oferís ningú tipus de risc. Ahí està la fira d'atraccions que té uns protocols brutals, que tota la gent que ha vingut a tres pobles mos ha felicitat i en tots els llocs no tenim ningú cas detectat que hagi sigut a fira. Cap! En tots els protocols que estem aplicant, aleshores què fem? Per culpa de la irresponsabilitat personal, perquè realment el problema està en el que fem en casa, en el que fem en el grup d'amics, ahí està el problema, no n'hi ha un altre. Ahí està el problema, és que n'hi ha gent molt hipòcrita.
Sí, però jo el que volia comentar-li és, si vostè per no fer el Mercat de Nadal, no el podrien criticar i vostè dormiria més tranquil.
Sí, per supost, però jo sé que li estic amargant la vida als sectors econòmics del meu poble, que també tenen que menjar, i que al final jo, si no el faig, la gent se n'anirà al mercadillo que muntarà la Salera.
Exacte.
Està, entonces, jo com no vull, perquè també considero que tinc que defendre els interessos de la meva ciutat, al sector de la restauració, que tranquil·lament, tots en control, podem anar a prendre un cafenet, a tal, mos fiquem la mascarilla, mos el prenem i me'l tornem a llevar. Tot ho estem fent. Si ho ferem així, no n'hi hauria cap problema. Ahir la subdirectora me dia, l'exemple típic, no? Diu, mira, alcalde, estamos desesperados porque todo esto de l'aire libre no hay problema, no hay problema, no hay problema. A veure, n'hi han 20 vegades menys problemes a l'aire lliure que en els llocs tancats. És el gran problema d'Alemanya ara o alguns països amb molt de fred que evidentment no poden tindre ventanals oberts i tot això, i està pues, ahir o després ahir 980 morts o quasi 1.000 en Alemanya, no? Un dia, una brutalitat, i han tancat Alemanya sencera. Però bueno, tota esta història de lo de l'aire lliure és veritat, però claro, me dia, tenim un cas d'una barraca en València per l'Albufera que l'altre dia va fer una paella un senyor per 80 amics.
Claro.
¿Vale? I tenim 30 positius detectats. 30 en esa paella a l'aire lliure. Però claro, és que la paella a l'aire lliure comença en mascarilles i acaba tot el món menjant junts, en beguda junts i sense mascarilles ni sense res. Jo li assegure que el problema no està en esa fira de Nadal que anem a fer ahir perquè ho puga almenys en un po' d'alegria traure els xiquets un poquet, comprar algo en el comerç de Villarreal d'una manera controlada, perquè si no estimulem el nostre comerç, la gent se n'anirà a comprar a un altre puesto. O algú espera que algú que la gent de Villarreal majoritàriament enguany decidisca no comprar res per ningú.
De tots els modos, l'alcalde,
és que això és...
l'alcalde vostè ha decidit no matar l'economia, no parar el motor, que no mos oxide, i que en Giner tenim la vacuna i que Vila-real és una... va acabar la ciutat 2030, que és el que vostè volia.
Bueno, anem a veure, Susana, però a més n'hi ha un altre element important. És a dir, al final, ara, evidentment, se li dona excessiva importància a la vacuna, no? La vacuna, evidentment, que és el principi del fin, com va dir el president l'altre dia, el principi del fin, però no és el fin. I encara que tinguem vacuna, pues a lo millor, si ho fem les coses bé, mos assegurarà que l'any que ve a finals, igual a Nadal, el podem passar molt millor de lo que el podem passar esta vegada, no? Lo que passa que, al final, esta dicotomia permanent que estem parlant en estos 8 o 9 mesos, des que has començat això, de la economia, de la salut i de tot això, evidentment a mi me preocupa moltíssim la situació que tenim en estos moments, però jo li assegure, perquè tot això ho hem estat analitzant, sap que hem tingut a tots estos que se queixen ara en les xarxes socials, alguns d'ells, inclús algun partit polític en este poble, la setmana passada, si vostè busca la hemeroteca, veurà que mos exigia que entraren els pares a veure els xiquets jugar o als espectacles esportius que deixarem entrar públic. Nosaltres hem prohibit des del primer dia, i ho vaig dir en esta ràdio, que anava a entrar ningú a jugar, a veure espectacles esportius. No era necessari, no era imprescindible. Jo, me pareix una cosa imprescindible quan se juga per algú i treballen això. Però no era necessari en estos moments. Però mire, mos demanaven això. Nosaltres no hem permitit en ningú moment que la gent se pugui dutxar en les nostres instal·lacions, perquè és un risc molt important. En altres pobles ho han fet i han tingut que tancar piscines i han tingut que tancar coses. Nosaltres deixem jugar un número de xiquets en un camp, la quarta part que estan deixant de jugar en alguns pobles. Uh-huh. I se mosqueixen en alguns clubs esportius i tal.
Sí.
Més restriccions de les que hem fet, Susana, no les podem aplicar ja si no és tancar el poble, si no és perimetral.
Li dic, mira, ahir en els equipos de Copa, de tots els equipos que juguen un fum de la Comunitat Valenciana, l'únic equip que va perdre va ser el que va deixar entrar espectadors, que va ser el Buñol.
Ah, bueno, eso ya es...
Bueno, és que vull canviar-li un poc el xip. Ja han parlat, de moment no es perimetra...
Bueno, jo sí que vull dir una cosa, perquè la gent també entenga el treball que estem fent i que estem en permanent contacte en sanitat, val? Mm. Que poden confiar en la nostra decisió, que no duden, que si jo en un moment determinat el que estic dient verà que se desbordara juntament amb les autoritats sanitàries i que tinguérem que prendre conjuntament els dos, la Generalitat Valenciana i nosaltres, mesures molt més dures, no dude que les anem a prendre, que confien, que però no si, duden, que són tots molt listos.
Vostè acaba de dir que està permanentment en contacte amb la subdirectora.
En l'hospital Ahir, per exemple, en l'hospital Ahir vaig parlar tots els dies, per parlar amb el gerent, ell està molt més preocupat de la història, però per una qüestió evident, si n'hi ha 10 UCIs i estan les 10 ocupades en aquests moments, pues sí, és una realitat que tenim. I possiblement si hi ha una persona més que té que entrar a UCI tindrà que anar a Castelló ja.
Però vamos, que n'hi ha autoritats que estan ocupades en això per a que no ens passi res. És dir, que no hi ha...
Que podem cometre errors, claro que sí, però aquestes coses que m'han dit, que, perquè jo no sol que entrar a veure les xarxes, perquè és el que ha dit vostè, n'hi ha molta gent, molt poc documentat, molt poca reflexió des de sa casa, sense saber absolutament res de res, que se permetís el lujo de discutir-li a tot el món. Tots som humans i mos podem equivocar, però tu eres el que parles, el que menys saps, tu no res. Tu des de ta casa no saps res, perquè estàs només, t'estem senyalant en el dit la lluna, que és magnífica, i estàs veient el dit.
Sí,
eres incapaç de veure la lluna.
Además,
esa es la realitat moltes vegades que veiem. Entonces, jo no me preocupa això, me preocupa l'hospital, li torne a dir. I com me preocupa, per això vam habilitar el centre de tecnificació esportiva, si és necessari s'utilitzarà, i li tinc que dir que l'hospital, pues estes moment té més càrrega, evidentment, una planta sencera de Covid que la té ocupada i l'altra que encara no has començat a ocupar-la i que, per tant, pues la preocupació es ve de gener, febrer i el que passarà en Nadals. I ara és fonamental el que passarà en Nadals. I jo espere, i ho dic així públicament, espere que avui la Generalitat Valenciana prenga mesures més dures. Ho espere. I nosaltres mos adaptarem, evidentment, a les condicions, perquè si les pren per a tots, jo no tindré la por de que la gent d'ací se n'anirà als pobles descostats i que li estigui amargant la vida a l'economia del meu poble i empobrint-la, i al mateix temps no guanya res perquè l'únic que faig és afavorir la mobilitat des d'ací a tres pobles. Però si ho fan des de dalt, ho complirem tots i a lo millor rectificarem algunes de les activitats de Nadal que tenim preparades i a lo millor algunes les eliminem i altres... Ja veurem, ja veurem.
Però sí, perquè Santa Catarina estava totalment preparada i en l'últim moment se va desmuntar tot i que s'havia gastat molt d'esforç en que tot allò quadrara.
I vaig tindre algun problema en fer-ho?
No, no.
No me va tremolar, lo més mínim, la mà, no?
Podem pues, estar tranquils de que
lo
està...
Lo mateix farem.
Vale, vale.
Que confien que si tenim datos molt més preocupants prendrem decisions. Que això vol dir que els datos no són preocupants? Per favor, torna a insistir. Són preocupants. Així i en tots els llocs. Perquè un... contagiat, pot arribar a contagiar. Mira, hi ha un estudi en Boston que s'ha fet ja públic i que és brutal, de la universitat, que diu que en un congrés que va haver d'un tema sanitari i tal, de 200 persones, 100 que se van contagiar han anat analitzant el genoma de gent, han contagiat a 350.000 persones. 100. Ojo lo que estem dient, eh? De 100 persones, la cadena de contagi que se pot arribar a generar en qüestió d'un mes, dos mesos, tres mesos, són 350.000 persones. Ojo lo que estem parlant, eh? Este virus té una capacitat de contagi brutal, i és el que sabem. Però sabem també moltes coses que no sabíem abans, que en la mascareta mos protegim, sabem coses que no sabíem abans, que l'hidrogel i l'alcohol mos protegís, sabem que en el carrer tenim 20 vegades menys probabilitat de contagiar-nos. Ara, si estem al carrer, però mos llevem la mascareta i estem junts sense mascareta, pues dona igual, no? Perquè també estem ficant-nos en perill. I aleshores, pues, bueno, tots tindrem que prendre decisions. El Nadal, pues, el passarem com podrem. I bueno, pues, jo el que li aconsello a la gent, estem en un moment difícil i si passem un Nadal, encara que siguin unes restriccions més potents, evidentment garantim que podem tindre Nadal el que ve, no? Però en l'àmbit social és el que estic tremendament preocupat. Jo ho veig cada dia, jo visc en un maset i vaig i arriba el divendres i arriba el dissabte i els cotxes no caben en les portes. En el camí, perquè se reuneixen amics, grups, Y yo no sé quina necessitania de totes són estos moments.
No, jo tampoc sé quina necessitat per estar patint contínuament.
Jo en agost he fet el meu cumpleaños, mate, i no l'he fet, i ho vull dir mil vegades. És que no fa falta. És que estem jugant la vida de la gent. I damunt estem tots ara preocupats, criticats i perquè... machacats per tancar el comerç, per fer no sé què, per fer no sé quantos...
Perquè ixa anem... fira de Nadal sí fa claro. falta. Ixes actuacions de cultura sí fan falta, perquè l'economia no se pot aturar.
Pues ese es el tema, Susana.
Per cert, alcalde, vostè té un pla director d'aigües pluvials en Vila-real?
Bueno, anem a veure. Així n'hi ha una confusió, un debat que s'ha produït, que me pareix... que a lo mejor ni hay que explicarlo. Mire, cuando yo vaig anunciar y vostè usa así en esta radio, vais a decir que teníamos un pla de tornada física a la escuela, que tenía 5 punts y ese pla y que tenía que ver en ficar més conserges, en dur material de protecció per al Covid a les escoles, en millorar l'accés de les escoles per la seguretat dels xiquets. Bueno, tot esos 5 punts que vaig anunciar. Va anar el Partit Popular i me fa un escrit a alcaldia i me demana ese plan.
Sí.
I entonces jo li dic que ese plan no l'he aprovat en ningún órgano, és un document de treball meu, però que si vole li dono el meu manuscrit i la meva llibreta, mira, lo que tinc així davant, li dic, és a dir, que un plan és obligatori tindre l'aprovat en un document que vaig a algun organisme o vaig a algun puesto? No. Pot ser perfectament uns documents de treball que tot el món compartís i sap quines són les línies i les accions que se tenen que fer, i per descomptat que jo conec que existís un pla director sobre este sentit, que se va treballar ja fa un temps, que ens vam reunir diverses vegades, que me costa que Serveis Públics i Urbanisme han treballat en el tema, que inclús estava implicat el sindicat de Recs, perquè és molt important en el pla rector este o director de pluvials el poder arribar a un acord que fa temps que estem treballant en el tema però no trobem la fórmula jurídica i com, perquè al final la séquia major s'ha convertit, perquè mos entenga la gent, en el gran aliviadero de pluvials del poble, que no ho deuria de ser, però tota la vida s'ha aprofitat i en estos moments pues, el sindicat està dispost a ajudar-nos en aquest sentit a que continuem vertint les aigües pluvials quan plou. De vegades mos toca anar i a obrir algunes portilles de la séquia major perquè l'aigua, perdó, se'n vaig allí i d'ahir se'n va acabar el riu Sec.
Perquè Héctor Folgado, el portaveu del Partit Popular, deia que com això són diners enterrats que no se veuen, per això no arreglen estos col·lectors.
Bueno, això és una opinió seua, evidentment, que no té ningú...
A vostè el que no se veu també li preocupa?
Mira, jo només li fiqué un exemple que vam inaugurar l'altre dia o vam visitar. Segurament el que menys se veu del gran casino és el techo. No n'hi ha només que enterrar, sinó quan rehabilites un edifici antic que té 100 anys, el primer que tens que arreglar és el techo. No? Una casa antiga, saben que el primer que tens que mirar és que no torni a ploure i que no genere problemes estructurals. Nosaltres vam arreglar el techo, el primer, mos hem deixat el tercer piso sense acabar, no tenim mobiliari, mos queda una fase encara i tenim que acabar coses, i no m'ha preocupat. I la inversió gorda del gran casino s'ha fet en el techo, en responsabilitat. I poc a poc,
cert,
després,
quan...
un momentet, poc a poc després, disculpe, anirem arreglant-lo, perquè el fil i me pareix important. Jo només li fiqué un exemple de lo que feia Folgado. Tirar un milió d'euros d'asfalt al nou cementeri, que encara estem pagant-lo en un préstam, que no ha servit per res. Hormigó allí tirat, si volen poden anar a veure-ho darrere de la ciutat, darrere del Miralcamp, de l'institut. Allí estan tirats un milió d'euros, això sí que pareix ser que valia la pena. Però ja li fiqué el cas més dramàtic, i que pareix mentira que doni lliçons a algú que ha enterrat diners i ha dilapidat i arruïna la ciutat, els seus governs en els que ell ha participat en aquesta ciutat, que mos tenen ofegats d'una manera brutal, que és les dominiques. Les dominiques tenim un problemón brutal d'aules que inclús vam tindre que anar una vesprada en les monges carmelites que me van cridar corrents a poder llevar el Cristo de l'hospital del seu puesto perquè s'estava banyant, i vam tindre que fer tota una operació que el bisbat finalment va fer un arreglo del techo perquè allí no se va arreglar res. Ara, on volien col·locar el Museu de Setmana Santa, que no tenia ningú sentit, aquell salonet preciós que n'hi ha, que fem exposicions i tal, allò sí que ho van deixar perfecte perquè allò se veia. Ara, el techo donava igual. Qui vulga, quan vulga el senyor Folgado, jo l'invite a que vinga i que veig el techo com està. I quan vam arribar vam tindre que ficar diners
Vaya
perquè
que
no estava acabada.
Vaja, que me'l puja dels inferns per portar-me'l al cel, no?
Claro, és a dir, és que és molt fàcil fer la demagogia tan fàcil. Vostè creu, jo li assegure que en este poble s'han invertit moltíssims diners en moltes coses que no se veuen, i l'exemple clar és que nosaltres mai hem actuat per inaugurar coses i deixar d'inaugurar.
Per cert, este cap de setmana quan veia les llums obertes del gran casino, quina sensació tenia?
Bueno, a veure, jo estic molt content i molt orgullós d'aquesta infraestructura. Crec que hem fet una labor entre tot el poble, perquè jo dic que és tot el poble perquè al final era una de les coses que li assegure que n'hi ha moments que vaig tindre alguns dubtes. Era una època molt dura, econòmicament, molt difícil, la crisi, que van viure, la ruïna que mos havia deixat el Partit Popular i mos ha deixat...
Vostè sap que serà una de les coses que la gent recorda que l'ha fet a vostè?
No, però no m'importa això. Jo, no, però de veritat, serà una igual. De les... Jo no he ficat un lletrero allí ni he dit que l'alcalde coses... José Benlloc ha inaugurat. No ho faré. És a dir, que me dona igual, que jo no estic així per ficar plaques del meu nom per ahí, com ells fent i com a d'ells agradava i així mos ha anat la vida. No? Jo el que me referís que és que és un puesto que jo vaig tindre algunes dudes perquè me machacaven molt, especialment ells, quan en Alcora, en Castelló, en Betxí, i entonces puesto l'oposició apoyat als alcaldes per adquirir patrimoni per tots, perquè això és important, però a mi m'han ficat el Palau de Benlloc i el Palau de Benlloc en vídeos, i després la societat, quan ha manat a les eleccions, ja ha comprat, pagat en 5 anys, en un acord amb la família, que els agraeix que la família Font de Mora, moltíssima, Delfina i a Ximo, haver-nos fet aquests acords sense endeudament, pagat en 5 anys perquè ho poguérem adquirir, si no haguera sigut impossible en la situació de ruïna que mos havia deixat i que mos ha deixat el Partit Popular. I li dic, jo he tingut dudes a vegades, perquè era, jo, la gent està patint, tal i qual, no sé què, però al mateix temps dia, xa, però és que si no ho fem, això caurà. És que tenia l'exemple de només vaig entrar d'alcalde quan me van demanar el permís per als carlistes. Instal·lar el Springfield, pues no era nostre i vaig tindre que dir que sí, i ara és una tenda de roba, molt content de que sigui una tenda de roba, però podia ser el Gran Casino, clar, una tenda
però,
de roba.
Però vostè entenga que la gent que és de Vila-real, quan veu això, conforme veu ara, que és patrimoni d'ell.
És que és de tots, entonces, totes aquestes tonteries del Palau de Benlloc, que ho ha comprat per ell i tot això, al final van vindre les eleccions i la gent ens va tornar a votar, no? I això és l'element que a mi m'ha omplit d'orgull, quan diu, quan passa per ahí, ha vist, sobretot sa que m'alegra de tot això, que la gent ho ha entès. I que demostra que en el carrer tenim un poble tremendament intel·ligent, malgrat tota la basura que alguns generen, que després no tenen ningú tipus de problema a vindre a la inauguració.
El que passa és que a voltes ens fijem molt en aquella basura que critica.
Passa res.
Alcalde, són les dos.
Ai, bueno, pues mos ha passat volant, això,
No tarda en vindre.
No, no.
Sobretot perquè sap que estem preocupats i sentir que està totes les dies pendent del lo que ha d'estar, de lo que el ciutadà vol, pues ens tranquil·litza, no?
Molt bé, jo ho agraïsqui, no duden de veritat, vull llançar un missatge d'absoluta tranquil·litat, però d'exigència i demanar-li a la població de Vila-real que hem de ser més responsables en l'àmbit social. Que podem acudir a les activitats i anem a continuar en la medida que puguem fer-les en tots els protocols necessaris. Tot el món mos ha felicitat. Si hem comprat termòmetres quan entrem, marquem la temperatura, mirem tot. Si tenim uns protocols estrictes, tremendament estrictes en esports, criticats per l'oposició de vegades, de que no deixem entrar a uns i a altres, que anem a continuar sent tan estrictes en aquests protocols. I si ara han tingut un problema puntual, que mos han crescut els casos, per aquestes circumstàncies excepcionals, d'alguna escola en dificultats puntuals, de que som una ciutat que adquirim molta població de fet diàriament quan venen així i tal, pues bueno, ara tenim que ser capaços d'entendre-ho, sobretot en el carrer, d'entendre que no són moments de quedar en els companys, com vindrà Nadal i mos ficaran restriccions, quedem ara el diumenge a una paella, el dissabte, a almorzar, tal. Que no, per favor, que ahí on tenim el gran problema, que mos estem jugant la vida de la nostra gent, no? I ja hem tingut que patir prou ja 55 persones o 54 que han faltat en la nostra ciutat, que ja és un drama prou important, no? Però no matem tampoc l'economia, per favor, que la ruïna també genera molta pobresa i molta mala salut. Tot això també genera la ruïna, quan la gent no tinga pa menjar, quan la gent no tinga pa treballar, quan estiga depressiva en sa casa, la tristesa també genera problemes de salut, i jo vull equilibrar tot això. I aleshores que m'ajuden a equilibrar-lo, i mos ajudaran sent responsables en l'àmbit social, en la seva vida. Si no, tindrem que prendre decisions que seran injustes, perquè al final farem pagar a restaurants, als clubs esportius, als comerços, el pato, quan la culpa no la tenen ells, perquè ells cuiden els protocols, i quan eixim de la tenda de comprar, mos llevem la mascareta i fem el que mos dona la gana. No, això no pot ser.
Alcalde, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès, fort abraç.
Demà a les 12, ja saben, dos horetes així nosaltres, i ara passen els nostres companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio.
Like the get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Sex bomb, and baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up a score. Yeah, you can turn me upside down.
Struggle